Ràdio Estel. Són les 11 del matí.
A Ràdio Estel ja tenim el teu 2020. Comença l'any amb bon peu comprant el calendari de paret de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana per només 5 euros. Aquest any, dedicat al 25è aniversari del Concili Provincial Tarraconense. Vine-la a buscar a Ràdio Estel al carrer Comtes de Belllloc 6769 de Barcelona o, si ho prefereixes, te l'enviem a casa per 5 euros més despeses d'enviament previ pagament. Envia'ns un mail a oients@radioestel.cat o deixa el teu missatge al 93 409 2777, indicant nom, cognoms i adreça. 93 409 2777 i oients@radioestel.cat. Aconsegueix el teu calendari de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana i comença el 2020 amb bon peu. Necessites algun producte de salut natural per tothom? Aquest és el telèfon per sol·licitar els complements alimenticis del programa. 669 56 17 68. El repetim, ara més lent. 669 56 17 68. Tindràs els teus productes en 24 hores a casa, sense desplaçaments, sense esperes i amb la millor atenció. Truca ara al 669 56 17 68 i aconsegueix el millor preu per ser oient de Ràdio Estel. Recorda-ho, truca al 669 56 17 68 i digues que ens escoltes.
El Joan, l'Eduard, el Sergio, l'Anna, el Carles, l'Ignasi, el Mohamed. A Càritas, aquest any hem ajudat 23.000 persones a tornar a creure en elles mateixes i 1.297 a trobar feina. Encara que no hi creguis, tots tenim un àngel. 75 anys de Càritas Barcelona.
Les propostes editorials més interessants del panorama literari són les protagonistes, cada diumenge a 12:45 del migdia, a Accent, amb Roman Jori. Tots els gèneres i els autors de més talent a Accent. Els diumenges a 12:45 del migdia, a Ràdio Estel.
Amb el patrocini de la Fundació Bancària La Caixa.
Ràdio Estel. Tarragona. 100.6.
Trotamundos.
Tomata de penjar arrere. Per experiència, qualitat, llarga duració i sabor inconfusible.
Tomata de penjar arrere. Pel pa amb tomata, fregits, torrats o amanides.
Demana la teva botiga Tomata de penjar arrere.
També a tomatadepenjarrere.com.
Més de 40 anys als mercats. Tomata de penjar arrere. El tomata de tota la vida.
Si t'agrada menjar bé i al centre de la ciutat, nosaltres coneixem el lloc. Cafè d'en Víctor. Qualitat de producte al millor preu. Vine i tria el teu menú de migdia o de nit. Sigui el que sigui, menjaràs bé. Molt bé. Cafè d'en Víctor. Carrer de Pineria 12, al costat de la Catedral de Barcelona. 93 310 2872. Més informació a www.elcafedenvictor.com. Cafè d'en Víctor. Al cor de Barcelona.
Dia a dia fabriquem il·lusió. Una elaboració artesanal des del 1770. El gust que ha passat de generació en generació, des de Gramunt fins a casa teva. Xocolata Jolong. L'autèntica xocolata a la pedra tradicional de Gramunt, també per fer xocolata desfeta. La xocolata de casa a la tassa. Assaboreix la millor xocolata elaborada de manera artesanal i amb matèries primes de primera qualitat per una recepta tradicional. Descobreix-la a xocolatajolong.com. Xocolata Jolong, una recepta deliciosa amb més de 200 anys d'història.
Si t'agrada la bona cuina i tens bon paladar, si gaudeixes descobrint nous indrets, si saps el que és bo, no et perdis Trotamundos. Cuina, restaurants, gastronomia, els millors productes, les millors denominacions d'origen, vins i caves, rutes per descobrir, turisme. Trotamundos, el programa dels grans sibarites a Ràdio Estel.
Sí,
5 minuts passen de les 11 en punt del matí. Us saludem des d'aquesta sintonia. Esteu a Ràdio Estel Catalunya i Andorra. Esteu amb una nova edició de Trotamundos. És la 761 d'avui dissabte, 11 de gener de 2020. Molt bon dia, benvinguts. Una edició, com sempre, que ens portarà fins la 1 en punt de la tarda amb temàtiques com la gastronomia, l'enologia i el turisme. Avui, gastronòmicament parlant, també farem una mica de dieta. Parlarem de productes, des d'un punt de vista mèdic, dietistes ens han recomanat per fer una mica de depurar l'organisme dels excessos de nadalencs. També, naturalment, parlarem amb diferents restauradors. Avui, en quan acaba, anirem fins la localitat tarragonina de Salomó. Coneixerem la tradició i els productes que ens presenta el Cava Reverter. Aquestes són algunes de les temàtiques que configuren aquesta atenció informativa d'aquesta edició de Trotamundos, que comença amb uns instants a la zona de la Cerdanya. Anirem fins a Llívia per parlar d'un restaurant que certament té una cuina molt interessant. El restaurant Rita Porta, amb uns instants en aquesta sintonia. Tot seguit anem a Llívia. Abans, les salutacions ben cordials del Toni Huguet, del José Matosas i de qui us parla, Miquel Mercadal. Molt bon dia a tothom, benvinguts, comencem.
Trotamundos.
Acollidor, de qualitat, un tracte immillorable i el més important, les millors truites de Gràcia. Restaurant Truiteria La Ceba. Una cuina casolana plena de bones propostes i una carta amb més de 50 classes de truita. Gustoses, saboroses i cuinades amb molt d'amor. Restaurant Truiteria La Ceba, al vell mig de Gràcia, carrer La Perla 10. Reserves al 93-217-0601. Truiteria La Ceba. Tasta'ns i repetiràs.
Trotamundos. Totes les setmanes descobrint els millors restaurants.
Bé, doncs estem en marxa. Iniciem el nostre particular recorregut en aquesta edició de Trotamundos d'avui dissabte, 11 de gener de 2020. Un recorregut que ens portarà fins a una en punt de la tarda amb moltes veus, protagonistes, històries, totes elles vinculades amb aquest sector enològic, turístic, però específicament gastronòmic. Ens agrada menjar bé, a Catalunya es menja realment molt bé. Hi ha indrets, doncs, que dissabte rere dissabte us anem descobrint i anem presentant la seva filosofia, la seva manera de treballar. Això de la gastronomia va molt lligat amb la il·lusió, I us ben asseguro que el restaurant Rita Porta, de la localitat de Llívia, jo crec que il·lusió en tenen molta, sobretot. Ja tenen molt de guanyat, no? A part de fer una cuina interessant, i a part d'estar en una localitat que ningú se li escapa, que és una realment joia que tenim a Catalunya. Avui volem analitzar com a primer protagonista, a través de la veu del seu propietari, del seu xef, el Gennard Montaner, la filosofia d'aquest restaurant. Gennard, com estàs? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Benvingut. Gràcies per acompanyar-nos aquest matí de dissabte. Des d'una localitat, la de Llívia, home, que ara, especialment a l'hivern, és una localitat molt, molt visitada, no?, per als, sobretot els esquiadors, no?
Molt, molt visitada. Bueno, a l'hivern i a l'estiu. A l'estiu també,
sí.
També tenim molta gent que ens visita, però especialment a l'hivern, degut a la proximitat amb les pistes d'esquí, doncs sí, realment tenim molta gent, sobretot cada setmana.
Uh-huh. Anem a parlar una mica de la història d'aquest restaurant, Rita Porta, un restaurant del qual tu n'ets el cap, el responsable, des de fa els últims 6 anys, crec. Però ha estat un restaurant des de... ja porta 1999, crec que va començar a ser restaurant, no?
Sí, de fet, és una pallissa del segle XIX, que l'any 1999 es va reformar en restaurant. Des d'aleshores, el primer propietari, en David, el va el va estar gestionant durant un temps. De fet, va canviar en diferents ocasions de mans, va ser també va tenir diferents orientacions, fins que fa 6 anys el vam agafar nosaltres, vam apostar per una línia i, de moment, doncs, molt contents.
Uh-huh. Escolta, explica'ns això que teniu un arbre de 500 anys d'història, que hem trobat aquesta informació.
Ah, sí, és veritat. Doncs, sí, just al costat del que és el restaurant, hi ha un noguer amb 500 anys, de 500 anys de vida, i el curiós del cas és que està just enganxat al que seria a la paret del restaurant. L'any 99, quan es va fer la reforma, es va fer una ampliació que havia d'anar cap a la zona on està l'arbre, és a dir, en principi s'havia de tallar, però jo crec que amb molt bon criteri els propietaris d'aquell moment doncs, van decidir fer l'ampliació més enllà de l'arbre i deixar, entremig del que era la construcció vella i l'ampliació, un pati, que és on ara mateix hi ha aquest noguer de 500 anys.
Sí, sí. Integrar l'arbre en aquesta construcció. Molt bon criteri, sens dubte. Una joia d'aquestes característiques, tallar un arbre d'aquestes dimensions, doncs realment és un... En fi, jo crec que és un pecat, quasi. Déu-n'hi-do. La gastronomia forma part indiscutible d'aquesta zona en la que esteu. És un dels arguments doncs, que també va molt lligat turísticament parlant. No? Des del moment que vosaltres, que tu particularment comences la gestió de Rita Porta, què vols transmetre? Una mica com vertebres aquesta proposta gastronòmica?
Mira, el Rita Porta no deixa de ser el restaurant que a mi m'agradaria trobar-me, si fos un client. Això vol dir que evidentment, no agradarà a tothom.
Això és molt important, perquè realment aquesta reflexió que acabes de fer és molt important perquè és, en fi, allò que diuen, no? Jo iria com a client, no? Si el trobés,
sí,
no?
Sí. Sí, sí, o sigui, està... Bueno, jo em poso en lloc del client o em miro a mi mateix, que és el que a mi m'agradaria trobar-me en un restaurant, i és el que jo procuro doncs, oferir en el meu restaurant i transmetre als meus clients. Això, repeteixo, no vol dir que agradi a tothom, però sí que vol dir que, com a mínim tenim una orientació molt clara i tenim una filosofia molt clara i hi ha doncs, molt el percentatge de gent doncs, que s'adocu als meus mateixos gustos i, per tant, que li agrada molt el nostre restaurant. Uh-huh.
Quins són els teus gustos, aleshores? Et preguntaré així.
Mira, nosaltres treballem en un menú, un menú en format de carta o una carta en format de menú, es pot dir com vulguis, de les dues maneres. El fet és que és consta d'11 primers, 11 segons, 8 postres, inclou el pa amb tomàquet, evidentment, pa torrat amb tomàquet, inclou el vi, i és un preu tancat de 19,90 €. Uh-huh. Aleshores, bueno, és un preu molt moderat, però que al mateix temps el que nosaltres procurem premiar per sobre de tot, és a dir, si cal sacrificar alguna cosa, la sacrifiquem, però en allò on mai sacrificarem és en la qualitat del producte. Uh-huh. És a dir, procurem tenir un molt bon producte a un preu molt raonable. I si cal sacrificar alguna cosa, ja ho farem. Però un producte, segur que no.
Uh-huh. Amics, avui estem com a primer protagonista amb el Gennard Muntaner. És el propietari, és el xef d'aquest restaurant, Rita Porta. El fet de Rita Porta va ser una senyora. Té la història, no? Ella, doncs, es va traslladar a viure a Llívia, no? Crec que era el segle XIX, no?
Sí, correcte. Bueno, ella va néixer aquí a la zona, a la Cerdanya francesa, però a finals del segle XIX es va construir tot el que és avui en dia el restaurant, però el restaurant forma part d'un complexe. El restaurant és la Pallissa, però hem de pensar que també hi havia la Casa Pairal, que també hi havia la Casa dels Masovers, que hi havia els corrals, que hi havia les pastures. Doncs la senyora Rita Porta va comprar tot aquest complex a principis del segle XX i des d'aleshores tot el complex es coneix com Cal Rita Porta. Uh-huh. En el moment que es va fer la reforma de la Pallissa al restaurant, es va mantenir el nom i nosaltres, des del moment que el vam agafar, vam voler mantenir el nom perquè és com es coneix la casa des de principis del segle XX.
Efectivament. Rita Porta, aquest restaurant que estarà a Llívia, dèiem, al carrer Fontcitrana, número 8 d'aquesta localitat. Hi ha un telèfon mòbil en aquest cas, per reserva de taula, si us hi voleu adreçar, si voleu fer la reserva directament, és el 644-31-81-54. Repetim, 644-31-81-54. Un restaurant que, naturalment, hem de posar nom propi, anem a posar algun dels noms propis en els plats, Genar, si et sembla, els més tradicionals, els que més plasmen una mica aquesta filosofia que vols transmetre, quins serien?
Mira, nosaltres tenim un plat que és el plat estrella, podríem dir, que és el plat més demanat de tots, i és el filet a la llosa, filet de vedella a la llosa. La carn és una carn molt seleccionada, molt rebuscada, fins a trobar aquella carn que nosaltres creiem que era la que ens havia d'encaixar, i la presentem completament crua, però que ningú s'espanti, o sigui, és completament crua, però sobre una llosa, una llosa és una pissarra, sobre una pissarra,
sí.
Molt, molt, molt calenta. Aleshores, el client es pot fer aquesta carn al seu gust, tant si li agrada poc feta com si li agrada molt feta, se la pot fer al moment i realment és que està boníssima. A part de que, bueno, el fet de poder-se fer un mateix la carn a sobre de la llosa, a sobre d'aquesta pissarra, doncs també és tota una experiència.
I tant que sí. Doncs una experiència, jo diria, arquitectònica, d'arquitectura va molt lligada, en aquest cas d'aquest restaurant, amb aquesta pallissa molt particular, Arquitectura va molt lligada a la bona gastronomia, amb aquesta carn a la llosa com un dels plats fonamentals també de la línia, que n'hi hauran d'altres, no, Genar?
Sí, tenim altres plats. M'agradaria dir que els meus pares van tenir un restaurant fa qüestió de 15 anys i jo hi vaig treballar amb ells en diferents etapes i també em va servir molt per aprendre quin tipus o quins plats tenien més sortida, més demanda, agradaven més. Vaig incorporar molts plats del restaurant de meus pares en aquesta nova carta, d'una banda, i d'altra banda, nosaltres n'hem creat d'altres que ha fet que la gent ens ha demostrat que els hi va agradant. Això significa que cada vegada ens costa més fer canvis a la carta, perquè en el moment que fem algun canvi, de seguida tenim aquell client que ens diu: escolta'm, no em traieu el cruixent de formatge de cabra, que jo vinc gairebé expressament per això, no? Uh-huh. El cruixent de formatge de cabra és el formatge de cabra que nosaltres arrebossem amb cereals i pipes, i hi posem un bany de fruits vermells, de culis, amb mel, també és un plat que agrada molt, o el foie gras mi-cuit, que fem nosaltres, és completament casolà, o, no ho sé, o, per exemple, el pebrot escalivat, que la gràcia, sobretot, del nostre pebrot escalivat amb formatge de cabra és el sofregit, és un sofregit de tomàquet i ceba, però de moltes hores, a foc molt lent, deixant que vagi fent aquest xup-xup molt lentament, molt lentament, i després gratinar-ho tot amb el formatge de cabra, i també és un plat deliciós.
La veritat és que sona molt bé, Sona molt bé el que ens està explicant el Genar Muntaner, així que tots els amics que ens esteu sintonitzant des de diferents punts de Catalunya, també terres andorranes, Llívia és el proper perfil gastronòmic que heu de seguir, amb un eslògan molt particular i jo crec molt representatiu que té el Rita Porta, que és en companyia millor, Segurament amb la vostra companyia molt millor. Així que no deixeu perdre l'oportunitat de gaudir d'aquesta fusió de l'arquitectura en aquesta pallissa que té una història molt bonica darrere i, a més, si us deixeu enamorar amb els elements gastronòmics que el Genar, a grans trets, ens ha explicat, perquè hi ha molts altres plats, doncs això és un èxit assegurat. Repetim, estan a Llívia, estan al carrer Fontcitrana, número 8. Amb aquest telèfon d'informació de reserves, el 644-31-81-54, aquí podeu reservar, fer efectiva la vostra reserva, la vostra taula, i repeteixo, gaudir d'algunes d'aquestes especialitats en aquesta localitat que és una meravella, que és Llívia, envoltada de muntanyes, que ara realment doncs, és un espectacle. Genar Muntaner, un plaer, com sempre, gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Moltíssimes gràcies. El primer protagonista que passa per aquesta antena, parlant-nos d'aquesta interessant carta gastronòmica. Avui, per cert, també hem de dir que farem una mica de depurar el nostre organisme dels excessos nadalencs, amb diferents temàtiques també induïdes per criteris gastronòmics i dietistes. Ens han recomanat diferents productes, repeteixo, per depurar una mica l'organisme dels excessos nadalencs. Estem amb ells en uns instants.
Hola, sóc Carme Ruscalleda. Vull enviar una salutació a Trotamundos, el programa que ens fa venir ganes de viatjar i ganes de menjar. Recordeu quan viatgeu que sempre hi ha cases interessants per menjar-vos la cultura i el paisatge. Salutacions a Trotamundos.
Tomata de penjar Herrera. Per experiència, qualitat, llarga duració i sabor inconfusible.
Tomata de penjar Herrera. Pel pa amb tomata, fregits, torrats o amanides.
Demana la teva botiga Tomata de penjar Herrera.
També a tomatadepenjarherrera.com.
Més de 40 anys als mercats. Tomata de penjar Herrera. El tomata de tota la vida.
Dia a dia fabriquem il·lusió. Una elaboració artesanal des del 1770. El gust que ha passat de generació en generació, des de Gramunt fins a casa teva. Xocolata Jolom. L'autèntica xocolata a la pedra tradicional de Gramunt, també per fer xocolata desfeta. La xocolata de casa a la tassa. Assaboreix la millor xocolata elaborada de manera artesanal i amb matèries primes de primera qualitat per una recepta tradicional. Descobreix-la a xocolatajolom.com. Xocolata Jolom. Una recepta deliciosa amb més de 200 anys d'història. Com abans, com a les cuines de les autèntiques masies catalanes. Així cuinem al restaurant La Dolceta. Més de 30 anys amb la nostra cuina tradicional i les nostres especialitats de temporada. Els calçots, les carxofes, els cargols... Per tastar el millor de la cuina tradicional de Catalunya, veniu al restaurant La Dolceta. A Barcelona, al carrer d'Urgell 266, amb 4 pàrquings molt propers. Reserves al 93-321-8351. I a Lleida, al camí de Montcada sense número, amb pàrquing propi. Reserves al 973-23-13-64. Diumenges tanquem. Més informació a ladolceta2.com. Trotamundos, amb Miquel Mercadal.
Des de les 11 en punt del matí fins a 1 de la tarda, ja sabeu que els matinals d'aquesta casa de Ràdio Estel Catalunya i Andorra us traslladem l'actualitat gastronòmica, enològica del sector, Una actualitat que avui, naturalment, estem fent un programa, allò que diuen, Us ho dèiem en el nostre sumari de programa, anem a depurar una mica l'organisme d'aquests excessos d'alimentació que hem fet, qui més qui menys, al llarg d'aquestes festes de Nadal. Parlant amb experts en nutrició, amb experts amb dietistes, ens recomanen molts productes, no? Molts d'ells que ens ajudaran precisament a fer, doncs, aquesta acció de depurar el nostre organisme, Naturalment, la fruita, la verdura, forma part indiscutible d'aquests processos, però també els brous. Els brous. Avui volem parlar de brous i volem fer amb una entitat realment que ens trasllada la verdadera essència d'aquesta paraula, del brou, amb majúscules, Són els brous de Can Garriga, que naturalment doncs, també tenen un element absolutament ecològic, el qual també ens agrada especialment, no? Perquè si estem parlant de productes ecològics, estem parlant de productes verdaders. Amics, si us acabeu d'incorporar en aquesta sintonia, és la de Ràdio Estel Catalunya i Andorra, és la que ara mateix analitza la manera de treballar de Can Garriga. I ho fa amb el seu responsable, amb el seu gerent, Esteve Garriga. Com estàs? Molt bon dia.
Hola, bon dia. Molt
benvingut bé. I gràcies per acompanyar-nos, Esteve. Imagino que també tu no ets una excepció, no? Has fet algun excés, no?, en aquestes festes nadalenques.
Sí, com tothom, vaja.
Això és curiós, no? Però sempre quan acaben aquestes festes, un fa els seus, les seves promeses, eh? Una d'elles és ens hem de portar bé, gastronòmicament parlant, no? Però això no vol dir que ens hem d'avorrir i que hem de menjar coses insípides, no? Això que quedi ben clar, no? En aquest sentit, aquests brous que vosaltres feu, home, hi poseu tota la bona voluntat, il·lusió i, sobretot, qualitat de producte, no? Explica'ns.
Sí, bàsicament el que fem és tenir bons proveïdors de la zona. I llavors posem la matèria prima la millor que puguem trobar, bàsicament, per la zona.
Els brous del drapet, que li diuen, dic això perquè és una ampolla, doncs, amb un drapet, que d'alguna manera segella, doncs, el tap d'aquest pot, no? Aproximadament fa 10 anys, no?, que esteu en marxa?
Sí, vam començar fa 10 anys a l'Empordà, i ara fa un 6 estem al Vallès Oriental, perquè aquí, a part de que som ja del Vallès, és on tenim més aviat la màxima possibilitat de trobar la matèria prima millor.
Sí.
Llavors ja ens vam establir aquí.
Pagesos de proximitat, això és una cosa que a vosaltres us agrada especialment. Treballeu amb pagesos, doncs, que tu personalment, doncs, saps exactament quines són els productes, no? Que després, posteriorment, posareu en aquests brous.
Sí, tenim... Al ser pagès de proximitat, podem... A part de que ens cullen en fresc, rebem el producte fresc, també podem anar a veure el producte, com està, si ja està madur per poder-lo collir. Ens facilita molt la cosa. No és un producte que comprem que vingui, pues, no sé, d'Andalusia, en tots els respectes, sinó que podem dominar o incidir una miqueta més amb el producte. Per exemple, el pollastre ens el porten d'Osona. El cas de la vedella ens ho porten també d'Osona. I la verdura ens la porten de Cardedeu, i nosaltres estem a l'Ametlla del Vallès. Domines molt més, el producte final, dominant la matèria prima.
No, i a més, que podeu parlar de la traçabilitat d'aquest producte, no? El qual també és molt, molt interessant. El procés d'elaboració, no? Perquè vosaltres teniu el brou de pollastre, el brou d'escudella i el brou de verdures, no?
De verdures.
Tots tres tenen el mateix procés d'elaboració?
Bàsicament sí, perquè en definitiva és, tens una fórmula i poses ebullició. El que passa, per exemple, el brou de verdura, que ara és el que més venem aquest mes, perquè és el que sembla, sí, que sigui més depuratiu, té un procés una miqueta més lent, perquè, clar, s'ha d'agafar les verdures, s'ha de rentar-les, s'ha de processar-les, llavors és una mica més complicat. Però bàsicament el procés és igual. Agafes la matèria prima, la poses a bullir amb aigua, sal i, en el cas del brou de verdures, una miqueta d'oli, oliva verge, i un cop ha fet l'ebullició suficient, l'envasem i llavors fem el tractament de conservació. No hi posem ni colorants ni conservants, totalment 100% natural.
Sí, sí. Cuinats lentament per aconseguir un sabor autènticament casolà. Aquest és un dels eslògans de Can Garriga. Avui estem fent protagonistes en aquests brous, tant de pollastre com d'escudella, com també de verdures. Avui, especialment, aquest de verdures, que, tal com deia l'Esteve, doncs, segurament, doncs, és el que exercitarà, no?, més aquest procés depuratiu. Quin tipus de verdures hi afegiu?
Nosaltres, el de verdures, hi posem ceba, porro, col, una miqueta d'àpid i pastanaga. No hi posem res més. Hi ha gent que hi fica xirivia, però nosaltres el fem molt natural.
Sí, sí.
No hi posem res més.
Acabes de mencionar unes verdures realment molt depuratives, molt diurètiques.
Sí, sí. Sí, bàsicament són les verdures que també es poden trobar de temporada. I ara és la temporada. No busquem una verdura... hi ha gent que inclús hi fica, pues, bledes. Bueno, ara també hi ha bleda, però no... Posem verdures molt fàcils de trobar, que a proximitat també siguin fàcils de produir. Pues, clar, si, per exemple, busques el nap, que hi ha gent que hi fica el nap, a la zona del Vallès no se'n fa. Llavors ja tinc més dificultats per trobar la matèria prima. Mm-hmm. Llavors sempre anem a simplificar.
Efectivament. Amics, hi ha una plana web, si la voleu visitar, per donar un cop d'ull doncs, en aquesta tradició, en aquesta marca, cangarriga.cat, cangarriga.cat. Natural, sense conservant, sense gluten. Aquests són els productes que avui estem presentant, informant sobretot a tots els amics oients que vulguin, doncs, com dèiem, fer doncs, aquest procés i durant una temporada doncs, en fi, posar elements sants a la nostra dieta. Aquest brou de verdures és un referent en el sector. Un sector, per cert, Esteve, deixa'm preguntar-te que, bàsicament, quins són els vostres canals de distribució, on podem trobar aquests brous Can Garriga?
Bàsicament a botigues especialitzades i, sobretot, amb moltes carnisseries, també. Uh-huh. Tant en botiga, verdoleria, fruiteria, no s'estila tant tenir aquest tipus de producte. Però nosaltres estem en botigues especialitzades, vull dir, ecològiques, i botigues, carnisseries i colmados, pràcticament estem a tot arreu. Uh-huh.
Cangarriga.cat, repetim aquesta plana web amb la que hi trobareu més informació. Acabem de començar el 2020. Esteve, què li demanes en aquest any que comença tot just? Jo no sé si teniu alguna creació al voltant que també voleu presentar aquest any.
Mira, tot just fa dos dies hem presentat el brou de gall d'Índia, que només el fem nosaltres en el mercat.
Sí.
I creiem que serà una bona acceptació perquè és molt menys calòric que el de pollastre. Uh-huh. Que també pot entrar en l'apartat de diurètic. Uh-huh. Perquè té molt poques calories.
S'ha de dir que, per exemple, el brou d'escudella que vosaltres feu, em deies en una ocasió que es ven al llarg de tot l'any, naturalment potser l'estiu no tant, no? Però no només per Nadal, no? Sinó al llarg de tot l'any.
Sí, sí. Nosaltres els tres brous els venem al llarg de l'any. Evidentment, els mesos de fred és quan hi ha la major part de venda, però sí, sí, l'escudella no només és a l'època de Nadal. En venem tot l'any. Uh-huh.
Doncs, amics, avui traduint aquestes paraules i aquestes reflexions de metges nutricionistes, experts també en aquestes dietes. Hem de posar un toc d'atenció en aquestes dietes que, en molts casos, són dietes revolucionàries, d'aquestes que en 15 dies perds molts quilos, en fi, amb moltíssima prudència. Una dieta de productes naturals, productes ecològics, realment sempre és molt més saludable i que, encara que sigui més lenta, però segurament serà més segura, no? Aquestes dietes tan ràpides de pèrdua de pes tan repentinament probablement no siguin bones per l'organisme i molt probablement aquests quilos posteriorment els tornem a recuperar. Doncs anem a prendre productes autèntics, casolans, ecològics, de pagesos de proximitat, com és el cas de Can Garriga. Esteve Garriga, ha estat un plaer, com sempre. Gràcies per ser amb nosaltres i fins una altra ocasió. Gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Fins una altra.
Si vols gaudir de les millors receptes, sintonitza amb nosaltres. Trotamundos, un programa al punt.
Si t'agrada menjar bé i al centre de la ciutat, nosaltres sabem el lloc. Cafè d'en Víctor. Qualitat de producte al millor preu. Vine i tria el teu menú. De migdia o de nit, sigui el que sigui, menjaràs bé. Molt bé. Cafè d'en Víctor. Al carrer Tapineria 12, al costat de la Catedral de Barcelona. Telèfon 93 310 28 72. Més informació a www.elcafedenvictor.com. Cafè d'en Víctor. Al cor de Barcelona.
Cava Espera Mata. Tota l'essència del bon cava a la teva taula. El resultat de la feina de grans experts de la terra per un gust sublim i ple de matisos. Cava Espera Mata. Sant Sadurní d'Anoia. Més informació a info@matacoloma.com. Pere Mata. El bon gust en estat pur.
Trotamundos. One, two, three.
Got to know how to hold it. Like on him. fins a 1:00 de la tarda en aquesta sintonia de Ràdio Estel Catalunya i Andorra. Com sempre, és un plaer que ens acompanyeu, que ens feu aquesta companyia nosaltres durant tot el matí, els matinals del dissabte. Ja sabeu que rodem per diferents indrets, punts, amb un element també que forma una de les parts indiscutibles d'aquest espai de ràdio, que és el sector rural, no? El món rural, el turisme rural, que tanta força té a casa nostra i, en conseqüència, també de la bona gastronomia. Avui us convidem a la Pobla de Benifassà, una localitat que, sens dubte, per fer-hi excursions, per conèixer el territori, us recomano un cap de setmana llarg, 2-3 dies, i fer-hi una estada perquè realment hi ha uns indrets realment espectaculars per descobrir. Ja sabeu que sempre que rodem ens agrada fer-ho d'un coneixedor, jo diria, de tot arreu, que és el Joan Pallarès, que és el nostre bon amic historiador d'aquesta casa i també alhora bon gastrònom. Estimat Joan, com estàs? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
La veritat és que tu aquesta zona la coneixes molt i l'has gaudit molt, eh?
Sí, i a més hi he tornat fa relativament poc, fa un parell de 3 mesos, i realment, per gran sorpresa, perquè ara potser feia 6 o 7 anys que no hi havia deixat el tros de la tiança de Benifassà, i la sorpresa ha sigut molt agradable, perquè l'hi trobava molt ben conservada i l'hi trobava encara químicament pura. És a dir, no, el turisme no l'ha adulterat, sinó que s'ha sigut mantenir amb un criteri estupendo, amb una qualitat formidable, i no que digui, els paisatges ja i l'ambient, que és una cosa que és una meravella.
Uh-huh. La veritat és que fer-hi excursions, què hi destacaries, no? A nivell cultural, a nivell d'excursió, sí, hi ha molts punts, no? També, doncs, per visitar.
Tenim en compte que nosaltres estem a la part dels ports, però la part més desconeguda. Tothom parla dels ports del Caro, de Tortosa, de Beceit, però en fi, els ports de la Tinença, el cantó de la Tinença dels ports, estem a l'altre cantó del Montcaro, i estem al cantó que potser és el més desconegut, amb uns pobles petits com Castell de Cabres, com Buixà, com Fredes mateix, comences a enfilar amunt, i amb un monestir fundat ja amb els seus orígens en època anterior a Jaume I, que és el monestir de Benifassà, un monestir de monges cartoixanes que encara continua amb activitat i que, per tant, només es pot entrar a l'interior, a una part del seu interior, unes hores a la setmana, és a dir, concretament al migdia dels dijous, i, evidentment, doncs, et trobes amb sorpreses meravelloses i extraordinàries, i sobretot amb algun restaurant d'aquells que no t'ho esperes trobar-te allà amb aquells concursos del Senya, quan portes ja, doncs, en fi, mitja hora, 3/4, que no passes cap poblet, que estàs pràcticament en un despoblat, i et trobes en uns restaurants amb una qualitat superior.
Sí, sí. Doncs, efectivament, anem a certificar aquesta afirmació que diu el Joan Pallarès, perquè precisament en aquest costat del riu Senya, a l'embalç d'Ulldecona, l'entrada en aquest parc natural de la Tinença, a Benifassà, trobem un complex turístic rural que és Molí l'Abat. Avui en parlem perquè hi ha moltes coses a analitzar i parlar-ne, que tu també coneixes bé, Joan, però el seu gerent encara, permetem, Joan, ho coneix millor, que tu.
Evidentment.
Àngel Gasulla és el seu gerent. Àngel, com estàs? Molt bon dia.
Sí, molt bon dia.
Molt bon dia. Tot i que t'he de dir que el Joan Pallarès ens n'ha fet una radiografia gastronòmica del vostre restaurant amb molt de detall, També t'he de dir això, Àngel?
Es pot dir que és cuina d'autor,
Sí, sí, és veritat. Explica'ns una mica aquest concepte, Àngel, Molí de l'Abat, perquè teniu una mica de tot, no? Turisme rural, hotel, càmping, aquestes cabanes de fusta. Explica'ns.
Sí, bueno, el nom de Molí l'Abat ve de lo que havia dit el Joan abans del convent de Benifassà, que en el seu funcionament quan estaven, pues, el Molí de l'Abat era on portaven el gra i feien la farina. I sobre aquest molí és on se va construir, primerament el meu sogre va fer un restaurant que està al costat del riu Sénia, en l'edificació del 1300, i ahir van partir fent un restaurant, després van fer un hotelet rural de 7 habitacions, després ja van passar a fer un altre restaurant al costat del pantà, també en hotelet, i després, poquet a poquet, van fer un càmping on ja tenim, pues, les cabanyes, bungalows, bueno, pues todo lo que representa un càmping, ¿no? Tot enfocat al món rural, però, bueno, en totes les comoditats necessàries.
Naturalment, i també aquest element que tan important és per al turisme rural, que és la gastronomia rural, Àngel. Vosaltres en aquest restaurant, també el vostre restaurant Molí Labat, també us heu posat les piles i de quina manera per oferir, bàsicament, aquesta cuina molt arrelada al territori, no?, de la zona.
Sí, bueno, jo més que cuina d'autor diria cuina tradicional, però actualitzada, no? Una cuina tradicional que se compon dels plats típics de tota la vida, ben presentats, en un caliu molt bo i tot en un entorn familiar, no? Bàsicament el que intentem és donar-li bon servici, bon tracte al que passa i que sigui proper. I sempre parlant d'una qualitat de producte, no? És la base.
La veritat és que aquesta zona, Joan Pallarès, és com un grandíssim rebost. Tu, la veritat és que gastronòmicament parlant, hi vas disfrutar molt en aquest restaurant.
Home, jo soc dels carrívors, no? I, evidentment, doncs, el corder és un corder extra, i tot el que tenen és extra. I, realment, una altra sensació també és que em ple més a gust haver passat per... Més de setembre era allà. Haver passat fred a 1.000 metres a fredes, que està res, és a tocar, i baixar allà al riu Senyer i poder menjar, poder dinar en un restaurant, en un balcó, que tens les aigües del riu a sota els peus, és a dir, passa el riu per sota els peus, això realment ja no té preu.
Sí, sí.
Sí, 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 és conforme diu el senyor Joan, perquè el restaurant està damunt del riu i el cordial forn és un dels plats nostres més coneguts.
Sí, hi ha molta tradició, precisament, del corder, no?, en aquesta zona, Àngel.
Sí, perquè, bueno, també intentem que sigui un corder pròxim, que sigui conegut on està criat, on pasture, i després pues, que sigui ben cuinat, vull dir que és un circuit que se tanque i la veritat és que està reconegut el cordó fort que fem. Sí.
En quant al càmping, en quant a l'hotel, les instal·lacions, tot el que un pot desitjar, Àngel, perquè tingui una estada absolutament còmoda, les cases, aquestes cabanes de fusta que teniu, són una meravella, és una mica una desconnexió total i absoluta al mig de la natura, no?
Sí, sí, perquè la diferència que tenim en els càmpings tradicionals és que nosaltres tenim el que són les cabanyes de fusta disseminades per dins del bosc. O sigui, no estan una al costat de l'altra. Una està aquí, l'altra està allà dalt, i tu quan surtes de la cabanya només veus pins. Pins i naturalesa. I inclús alguna cabra, algun salvatge, no? Però intentem donar-li una part de naturalesa que no està al càmping tradicional, que són una cabanya al costa de l'altra. Les nostres no estan un poc disseminades per dins del Pinar.
Hi ha una plana web en la que hi trobareu més informació, naturalment també fotografies molt interessants. Un quan veu una imatge també doncs, se'n fa càrrec doncs, precisament del que estem parlant, no? I el que estem doncs, transmetent. Comencem per aquesta plana web, moliabat.com, moliabat.com, aquesta és la seva plana web d'informació, i el telèfon, naturalment, que us donaran informació al voltant del que vosaltres vulgueu plantejar i preguntar. 977-71-34-18. 977-71-34-18. Repetim aquesta plana web, moliabat.com. Avui els estem fent protagonistes amb el seu gerent, amb l'Àngel Gasull Roig, i també amb el Joan Pallarès, com a client que ha estat, que ha trepitjat aquesta terra, aquesta zona, que, en fi, la coneix bé i que ha provat aquestes meravelles.
I ja s'ha de tornar,
S'ha de tornar, Aquestes... No, la veritat és que...
Aquesta ja han de tornar, Miquel.
La veritat és que, Àngel, qui ve repeteix, perquè queda entusiasmat per la zona, no?
Sí, sí, perquè és una zona que ja sorprèn, perquè estem molt pròxims de la costa, estem a 20 quilòmetres de la costa, però al mateix temps estem en plena muntanya. Nosaltres hi ha llocs aquí que te deixaríem i creuries que estàs als Pirineus, no? Perquè la zona, hi ha un punt que és la Fageda, que és molt bonica, és molt ombriu i són puestos molt atractius tots.
Doncs alguna cosa més a apuntar, Joan, respecte a la zona, respecte a la gastronomia. Tu, dormir-hi, no hi vas dormir, però queda pendent,
l'embassament de Ullagona i, evidentment, la gresca que és la zona. És a dir, pensem que ens trobem el que deia Jesús, és a dir, com els Pirineus, passa també als Pirineus, eh?
Sí, sí. La veritat és que és una zona espectacular i on la natura, deies que alguna cabra es pot veure, Àngel, la veritat és que sí, eh? Que crec que encara la població és d'una certa importància, no?, per aquesta zona.
Sí, sí, que la natura, el món de la cabra hispànica és molt important, ja perquè, bueno, veig anar a Bordeu i també hi ha el món de la caça, que també ens ajuda durant èpoques baixes pues, a treballar i a funcionar.
Naturalment.
Tal com fa el dia, senyor Pallarès, aquí al Pantà de Llacona també fem activitats, tenim un embarcadero, lloguem embarcacions de piragües, patiners,
sí, sí, sí,
barquetes elèctriques, i hi ha bastanta vida i bastanta activitat.
Sí, sí, efectivament. Eh? I ja perteneixeu a Castelló, pròpiament, eh?
Sí, estem al nord de la província de Castelló, però el riu que parlem abans del...
El
riu Sénia,
sí,
és el que partís la província, per tant, nosaltres estem sempre a cavall de les dues províncies, de Castelló i Tarragona.
I Tarragona. A la Pobla de Benifassà, aquesta localitat d'on s'acull Molí Abat, una alternativa turística, però amb aquest àmbit rural absolutament arrelat, que és certament molt, molt interessant. Avui n'hem volgut fer protagonista passejar amb el nostre bon amic, el Joan Pallarès, en primera persona. Joan, t'ho agraeixo molt, moltíssimes gràcies, una abraçada.
Gràcies a vosaltres, gràcies.
Gràcies. I a tu, Àngel Gasulla, com a gerent de Molí Abat, moltíssimes gràcies, enhorabona per aquest complex turístic que també trasllada una mica l'essència de la terra, no?, que també és important, això, eh?
Sí. Moltes gràcies, gràcies a l'altre.
Moltíssimes gràcies i que tinguis bon dia. Bon cap de setmana. Repetim aquest telèfon d'informació, eh? El 977-71-34-18. 977-71-34-18. Moliabat.com, per passar-hi una estada un cap de setmana, realment que us deixarà amb ganes de tornar-hi. No ho dubteu. Molí Abat.
Trotamundos.
Tomata de penjar Herrera. Per experiència, qualitat, llarga duració i sabor inconfusible.
Tomata de penjar Herrera. Pel pa amb tomata, fregits, torrats o amanides.
Demana la teva botiga Tomata de penjar Herrera.
També a tomatadepenjarherrera.com.
Més de 40 anys als mercats. Tomata de penjar Herrera. El tomata de tota la vida.
Dia a dia fabriquem il·lusió. Una elaboració artesanal des del 1770. El gust que ha passat de generació en generació, des de Gramunt fins a casa teva. Xocolata Jolong. L'autèntica xocolata a la pedra tradicional de Gramunt, també per fer xocolata desfeta. La xocolata de casa a la tassa. Assaboreix la millor xocolata elaborada de manera artesanal i amb matèries primes de primera qualitat per una recepta tradicional. Descobreix-la a xocolatajolong.com. Xocolata Jolong, una recepta deliciosa amb més de 200 anys d'història.
Trotamundos. Totes les setmanes descobrint els millors restaurants. You know the bed feels warmer sleeping here alone. You know I dream in color and do the things I want.
Estem a la recta final d'aquesta primera hora de programa en aquesta edició 761 d'avui dissabte, 11 de gener de 2020, recorrent Catalunya, diferents indrets de la nostra estimada Catalunya. Anem cap a Lleida, eh? Us ho dèiem en el nostre sumari. Avui també la zona de Lleida, molt en particular la Vall d'Ora, a Navès, protagonitza uns minuts d'informació a nivell turístic i també, naturalment, a nivell gastronòmic, eh? Sabeu que la tradició gastronòmica en aquesta zona és realment molt important. Hi ha molta gent, doncs, que el turisme i la gastronomia en molts casos van de la mà, eh? I és el cas, jo crec, de la Masia El Pujol, eh? Perquè ens ofereix 8 habitacions fantàstiques per fer-hi una estada, un cap de setmana, i també aquest argument gastronòmic de pes un peix específic molt important. Avui de tot plegat en parlem amb la seva propietària i alhora també cuinera, que és la Dolors Pujol. Dolors, com estàs? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Benvinguda. Gràcies per acompanyar-nos, Dolors. Jo deia, estaràs d'acord amb nosaltres, no?, que aquesta zona vostra, el factor, l'argument gastronòmic, fa que molta gent vingui també per aquí, no?
Sí, bueno, perquè fem molt menjar casolà i fem menjar de l'època de la meva iaia.
Sí,
fem menjar casolà, completament.
Que tot torna una mica en els seus inicis, no? No fa pas massa la Carme Ruscalleda passava per aquests micròfons i ens deia tota aquesta modernitat gastronòmica, en molts casos mal entesa, s'ha de reestructurar, s'ha de tornar a resituar, no? I tot una mica torna en els inicis, no? Els orígens de la cuina, aquesta cuina que deies, no?, de les àvies, que és tan sàvia, no? En el vostre cas, explica'ns una mica quin és el... I tu com a cuinera, no? La vostra filosofia, la vostra manera de fer a Masia el Pujol.
Bueno, nosaltres cuinem amb molts productes d'aquí al costat i cuino molt com feia la meva àvia. Dono a fer els plats tots tradicionals d'abans, la vedella mateix. Aquest any també he fet molt blat de moro escairat, que nosaltres hem tornat a provar com feia la meva àvia de pelar-lo amb cendra, en vez d'escairat, pelar-lo amb cendra.
Sí.
I llavors també he fet molt ahir oli de codony, que també s'està perdent, que m'he tornat a fer aquest hivern, i, bueno, i l'escudella amb carn d'olla, bueno, ànec amb peres, que el faig d'una manera molt amb fruites, doncs tothom, això, la gent, bueno, l'altre dia mateix va venir un de fora, un cuiner de fora, per veure l'ànec com el feia.
Sí.
Vull dir que és coses d'abans.
I són receptes de la teva àvia?
De la meva àvia, sí. La meva àvia sabia molt de cuinar i amb poca cosa feia molt ella. Aquelles èpoques que no tenien, no la tenim ara. Però ella poca cosa feia menjar molt...
Sí, abans era cuinar bé, era realment doncs, un element doncs, que en moltes ocasions s'havia de posar molt de carinyo i molta il·lusió, no? Per,
sí,
hi havia totes
no tenien
coses,
no? El que tenim ara.
Clar.
Abans tenien poca cosa, tenien de fer molt més. Però clar, la base és el que t'agrada cuinar, i perquè ara moltes vegades vas a menjar un bistec que no costa res de fer, i si no tens la manera que ho fas amb mala gana, doncs ja no ho fas bé, vull dir que, és això, no sé, jo m'ho miro així, a mi m'agrada molt la cuina i passo moltes hores a la cuina.
Mm-hmm. La cuina és igual a carinyo, no es pot cuinar bé si realment no s'estima aquest ofici. En el vostre cas esteu en una masia, doncs, deixem que digui també que les vistes que teniu sobre la Vall d'Ora són realment espectaculars, no?
Sí, bueno, hi ha uns paisatges molt macos, hi ha el monestir de Sant Pere de Gordescales, bueno, hi ha també un ecomuseu, que és a casa que hem visitat la meva àvia, que l'hem restaurat tot i també l'ensenyem, fem visites. Bueno, vull dir, tot és uns anys molt enrere, vull dir que les coses... Que hi ha gent que hasta els nens mateix poden veure com funcionava tot abans,
uh-huh,
que no és l'ara.
El restaurant es troba molt fàcilment, no? Està molt indicat, Masia el Pujol.
Sí, es troba a Masia el Pujol, no es troba al restaurant, perquè en Masia el Pujol ja només hem posat Masia el Pujol, perquè no vull, tampoc no vull que es converteixi això en un...
No, perquè tu sempre dius, efectivament, no? Tot i ser un... Sí, està reconegut com un lloc en el que s'hi menja realment molt bé, tu, Dolors, doncs dius, home, tampoc vull aglomeracions, no?
No m'agraden les aglomeracions,
clar.
No m'agraden els autocars, no m'agraden tot això, m'agraden gent amb cultura, gent, no sé, una gent que com família, saps què vull dir? Aquí a casa que es trobin bé com a família.
Uh-huh. Efectivament, a Masia el Pujol. Hi ha un telèfon d'informació, si voleu anotar-lo, és el 973-29-90-45, 973-29-90-45. Una cuina casolana, una cuina de proximitat, sobretot ubicada doncs, en aquesta masia amb unes vistes, repeteixo, la Vall d'Ora, realment espectacular. S'estan a Navès, si voleu reservar la vostra taula, podeu fer-ho a través d'aquest telèfon directament, no? I, naturalment, una masia, un restaurant, Dolors, que segueix l'estacionalitat de producte, no? Ara, en fi, ja tenim l'hivern a sobre i ara ve molt de gust aquesta carn d'olla, aquesta escudella, que vosaltres és un dels plats emblemàtics, no? Jo crec, del vostre restaurant.
L'escudella,
no?
La carn d'olla, el blat de moro, l'ànec amb peres, que és més per a l'hivern... Bueno, una sèrie de coses que ho fas més a l'hivern. Són cigrons estofats que fem boníssims, que la gent també els agrada moltíssim.
Sí.
Coses així.
Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do. Cuina casolana, cuina de mercat, però reactualitzada, però sobretot sense deixar aquests orígens de l'àvia de la Dolors Pujol.
Sí, sense baixar el que és el menjar. Vull dir que no baixaria, jo dic que si tinc de baixar de preus ja tenco. Vull dir que no, que jo vull fer el més natural possible i el més bé possible, i puntó. Mm-hmm.
Sí, sí, efectivament,
I és, doncs... tenim més el boca a boca nosaltres, més que res, perquè no ho va dient l'altre. Vull dir.
Uh-huh. 8 habitacions, no?, també teniu?
8 habitacions, sí, també tenim. Uh-huh. Llavors fem la pensió completa, normalment sempre es queden pensió completa. La gent a vegades arriba aquí i deixa el cotxe i no el toca amb tots els dies que estan aquí a casa, perquè van a fer excursions, tornen a dinar, al vespre sopen, vull dir... tot amb cuina d'aquí a casa.
Llocs per visitar aquí, un no se'ls acaba, no?, amb un cap de setmana, Dolors?
No, bueno, si els agrada una mica caminar, hi ha Pla de Busa, que és molt maco, també hi ha la presó del Francesc, hi ha Sant Pere de Grau d'Escales, hi ha l'Ecomuseu aquest, bueno, una sèrie de coses que tens uns quants dies per anar visitant.
Mm-hmm. Efectivament, doncs en aquesta comarca del Solsonès hi trobem doncs aquest petit paradís que recupera l'essència de la cuina de fa molts i molts anys. Si voleu doncs assaborir doncs aquests sabors que probablement tots nosaltres tenim en el cervell, no?, de quan érem petits, no?, que provàvem aquella cuina de l'àvia, cuina de sempre, doncs Magí el Pujol segueix insistint que aquesta cuina és la de que té actualitat i la que mai, estic segur, espero, també per altra banda, espero que mai passi de moda. Repetim, recopilem informació, anem per aquest telèfon de reserva de taula. 29 90 45, 973 29 90 45, repetir que estan a la Vall d'Ora, estan a Navès, i que estan sobretot amb la mateixa il·lusió de sempre per tirar endavant i per fer que el client que dormi i dini o sopi a casa seva doncs sigui tota una experiència. Dolors Pujol, com sempre ha estat un plaer, gràcies per la teva amabilitat.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Gràcies, bon dia.
Adéu.
Trotamundos.
Dia a dia fabriquem il·lusió. Una elaboració artesanal des del 1770. El gust que ha passat de generació en generació, des de Gramunt fins a casa teva. Xocolata Jolong. L'autèntica xocolata a la pedra original de Gramunt. Perquè la bona xocolata és la de Jolong. Descobreix-la a xocolatajolong.com. Xocolata Jolong. Una recepta deliciosa amb més de 200 anys d'història. Si t'agrada menjar bé i al centre de la ciutat, nosaltres sabem el lloc. Cafè d'en Víctor. Qualitat de producte al millor preu. Vine i tria el teu menú. De migdia o de nit, sigui el que sigui, menjaràs bé, molt bé. Cafè d'en Víctor, al carrer Tapineria 12, al costat de la Catedral de Barcelona. Telèfon 93 310 28 72. Més informació a www.elcafedenvictor.com. Cafè d'en Víctor, al cor de Barcelona. Com abans, com a les cuines de les autèntiques masies catalanes. Així cuinem al restaurant La Dolceta. Més de 30 anys amb la nostra cuina tradicional i les nostres especialitats de temporada. Els calçots, les carxofes, els cargols... Per tastar el millor de la cuina tradicional de Catalunya, veniu al restaurant La Dolceta. A Barcelona, al carrer d'Urgell 266, amb 4 pàrquings molt propers. Reserves al 93 321 8351. I a Lleida, al camí de Montcada sense número, amb pàrquing propi. Reserves al 973 23 13 64. Diumenges tanquem. Més informació a ladolceta2.com.
Nuestra bodega es un pequeño edificio que tiene alrededor de 200 años. Era una casa familiar que combinaba vivienda y bodega. Y en esta bodega te puedo decir que se hace vino desde... Bueno, pues hacia 1890, que empezó a ser mi bisabuelo.
A donar a conèixer el fet de que hi ha una sobrassada de Mallorca, de més específica, que té un controls importantíssim per part del Consell Regulador.
La coca de pasta de full amb llardons i la coca de pasta de full amb cabell. tot el que es pugui fer, variacions se'n poden fer, però hi ha qui les omple amb nata, però de fet les classes són aquestes, eh? Les coques són sigut sempre aquestes. La coca és una de les especialitats de les diades que no baixa de cap de les maneres.
El bon menjar i el bon beure a Trotamundos.
Ràdio online i a la carta. Promocions i notícies, xarxes socials i actualitat. És l'app per Android i iPhone de Ràdio Estel. Gratuïta. Busca-la.
Són les 12, l'hora de l'Àngelus.
L'àngel del Senyor anuncia a Maria i concebé per obra de l'Esperit Sant.
Déu vos salve, Maria.
Heus aquí l'esclava del Senyor. Facis en mi segons la seva paraula.
Déu vos salve, Maria.
I el Verb es feu home i habitar entre nosaltres.
Déu vos salve, Maria.
És migdia, l'hora de l'Àngelus.
RadioEstel.cat és el teu portal informatiu. Connecta-hi i actualitza't.
Riferra Café. Empresa dedicada a la foneria de campanes, la instal·lació de rellotges monumentals i la sonorització d'esglésies, col·legis, ajuntaments i institucions religioses. En motiu del nostre 50è aniversari, Riferra Café dona les gràcies a tots els clients i amics que heu confiat en nosaltres. Continuem junts. Riferra Café. Ens trobareu a Girona, Barcelona, Terrassa i també a rocafé.com.
Amb la mateixa energia pots girar l'esquena o fer una abraçada. Dir adéu o benvingut a casa. L'energia és el que tu fas amb ella. A Endesa utilitzem la nostra per fer-te la vida més fàcil, amb solucions innovadores com One, Infoenergia o Mobilitat Elèctrica. Endesa, creiem en l'energia d'aquest país.
Ràdio Estel. Girona 103.4.
Trotamundos.
Tomata de penjar Herrera. Per experiència, qualitat, llarga duració i sabor inconfusible.
Tomata de penjar Herrera. Pel pa amb tomata, fregits, torrats o amanides.
Demana a la teva botiga Tomata de penjar Herrera.
També a tomatadepenjarherrera.com.
Més de 40 anys als mercats. Tomata de penjar Herrera. El tomata de tota la vida.
Trotamundos.
Bueno, seguimos adelante en esta edición de Trotamundos, hoy haciendo un programa especial con muchas temáticas vinculadas con también las recomendaciones que nos han dado médicos expertos en nutrición sobre, hombre, que más que menos en esta época, ¿verdad?, nos ponemos nuestros límites y sobre todo nuestros propósitos, para empezar el año, y uno de ellos, sin duda, es depurar el organismo, en fin, de todos los excesos navideños que seguramente, pues, quien más quien menos ha cometido, La denominación de origen protegida Peras de Rincón de Soto, la primera, por cierto, denominación de origen española en proteger esta fruta, hay que decir que ampara también las peras para el consumo en fresco de las variedades Blanquilla y Conferencia, En La Rioja, cultivadas en esta zona y, como siempre, con unas características muy particulares. Sin duda, es uno de los elementos, uno de los productos que más nos ayudarán precisamente en este objetivo, a depurar nuestro organismo. Estamos hablando de una fruta cuyo contenido en agua es realmente altísimo. Bueno, mejor que nadie nos lo puede explicar su presidente, el presidente de ese Consejo Regulador de la pera de Rincón de Soto. Eduardo Pérez, bienvenido, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, feliz año nuevo, Feliz año 2020.
Para vosotros.
Bueno, cuéntanos cómo está yendo el... Bueno, y sobre todo, ¿cuáles son los objetivos, no, cara a este 2020 que acabamos de empezar desde vuestro Consejo Regulador?
Bueno, pues nosotros, el objetivo principal es que la climatología nos deje hacer otro año normal, ¿no? Porque en definitiva en la agricultura pues necesitamos que no haya grandes vaivenes ni vientos de sierra, ni en precios, ni en producciones, ni climatológicos, que es precisamente lo más preocupante, que son donde más riesgo parece ser que tenemos, ¿no? En calor en primavera, golpes de tormentas en verano. Y bueno, pues si eso nos deja, pues lo normal es que tengamos una cosecha normal. Ahora estamos podando para preparar la próxima cosecha y estamos terminando pues ya la anterior campaña de comercialización del año 2019, que quedan pues, no sé, 3 o 4 meses, depende un poco de las cantidades de fruta que vayan sacando de las cámaras de conservación.
Este proceso, el proceso de poda, hablábamos el otro día preparando esta entrevista y me decías efectivamente, ¿no?, que estabais en ese proceso de poda. ¿Es delicado? ¿Es uno de los procesos más complicados a lo largo de todo el año?
Es el principal, porque hay que podar cada año. O sea, es una labor obligatoria. Cada año, pues después de que se caen las hojas, pues hay un montón de brotes que un árbol ha hecho, brotes nuevos, que esos no suelen dar peras. La pera se produce sobre ramas, digamos, que son ya más antiguas en un árbol. Y entonces, pues hay que quitar la mayoría de los brotes nuevos, aunque haya que dejar alguno por lo que se llama de renovación, pero es una labor que hay que hacerla sí o sí. Entonces, bueno, es importante por eso, porque hay que hacerla. Y entonces, bueno, pues se puede hacer un poquito mejor o un poquito peor, pero hay que hacerla. Y entonces, bueno, pues una vez que se hace la poda, pues luego ya pues hay que dejar un poco venir a la primavera y a la floración y hacer, pues sobre todo, algún tratamiento para que el árbol no tenga ataques de hongos, sobre todo, y los riegos. A partir del mes de marzo, abril, pues hay que empezar a regar los campos para que hasta la recolección tengan los árboles su hidratación que necesitan.
En esa zona de La Rioja, fijaros, históricamente se cultivan peras desde el siglo XVII, que arrancó el cultivo de ese producto. Bueno, desde entonces hasta ahora la pera, bueno, quizá la pera en sí no ha cambiado mucho, ¿no?, el producto en sí, porque tiene las características, el terruño, ¿no?, de la zona de La Rioja en la que estáis, ¿no? Seguramente, yo digo eso porque aquí en Cataluña ya se os conoce muchísimo, realmente estáis muy instaurados en mercados, en tiendas especializadas, ¿no? Pero si tuvieras que atribuir alguna particularidad respecto a vuestras peras, comparativamente con otras, ¿no?, ¿cuál sería?
Bueno, pues principalmente que son muy sabrosas. Los primeros eslóganes que sacamos cuando se comenzó a hacer promoción con la denominación fue que eran grandes en sabor, y así está resultando, porque quiere decir que año tras año vamos comprobando que eso es tal cual. Entonces, las peras son muy sabrosas, son muy, digamos que tienen una dulzura pues en realidad superior a otras peras que llegan de los Países Bajos y de Bélgica y tal, y la verdad es que aquellas comparadas con estas parecen pues no sé, frutas sin sabor, y las nuestras pues son peras que saben muy sabrosas, saben las rosas cuando están todavía un poco tiesas, un poco, digamos, más duras de comer, y son deliciosas cuando están en su punto de maduración. Uh-huh. Y yo creo que eso es lo que las hace que, pues, son muy agradables al paladar, muy agradables, y sobre todo pues que saben muy buenas, porque saben a pera y con una dulzura en su punto.
No hay que consumirlas muy frías, ¿eh? Eso siempre lo decimos, porque pierden un poco las particularidades que estás comentando, ¿no?
Sí, es mejor dejarlas en el frutero unos días. Además, normalmente cuando vienen de la tienda o del supermercado, pues las peras vienen un poquito, digamos, tiesas, ¿no? Duras. Y es mejor dejarlas unos días, depende de la época, en el invierno algún día más y en la primavera algún día menos, o en el otoño anterior. Pero hay que dejarlas unos días, pues que cojan su punto de sazón.
Uh-huh. Bueno, decíamos que estamos depurando, imagino que tú también, no eres una excepción, que todos por Navidades cometemos algún exceso. Desde luego es un producto que particularmente nos agiliza mucho esa depuración del organismo, ¿no?
Sí. Las peras se utilizan, sobre todo hay muchísima gente que además me lo dicen directamente, que las utilizan para hacer esto, dietas de adelgazamiento y tal. Sí. Entonces, bueno, la gente dice, pues bueno, yo por la tarde o por la noche me tomo un par de peras, pues ya hace falta tres y no me tomo nada de cenar. Y mi cuerpo va de maravilla, ¿no? Y la verdad es que tenemos constancia de que es así. Entonces, la fruta, ya pues las peras, también hay otras muchas frutas que se pueden consumir, pero vamos, para por la noche las peras son extraordinarias. Uh-huh. Y para postre en fresco, yo siempre digo que es mejor tomarlas en fresco, aunque también se puede hacer algún postre y alguna cosa, pero bueno, eso así ya en Navidades. Ahora yo creo que conviene consumir la fruta en fresco todo el año, vamos.
Sin duda que sí. Bueno, son depurativas, son diuréticas, decíamos que el contenido en agua es altísimo, Eduardo.
Sí, el 95% de una fruta es sí, agua, sí. ¿No? Ahí, bueno, pues está la piel, está el corazón con sus semillas y tal, es decir, pero que eso supone un 5% de todo el contenido de la pera. Y entonces en ese agua, yo creo que pongo un ejemplo, siempre lo digo, que es un vaso de agua lleno de vitaminas, ¿no? Y uh-huh. Minerales.
Sí, sí.
Porque también tiene.
Bueno, vitaminas A, B, C, D, E, tenéis todo el abecedario casi, ¿eh? Es un producto con calcio, con fibra.
Con la piel todavía más, sí, claro.
Sí, sí. Desde luego con un también alto poder antioxidante y lo que decimos, ¿no? Que contribuye a la depuración del organismo, al funcionamiento de los riñones, del aparato digestivo, en definitiva. Bueno, pues hoy hemos querido centrarnos en ese poder depurativo de este producto, de la pera de Rincón de Soto. Estamos a sábado por la mañana, qué buen momento para ahora irse al mercado, irse a cualquiera de los establecimientos habituales de venta de frutas y verduras y hacerse con algunas peras de ese Rincón de Soto, esa denominación de origen, consejo regulador que acredita la calidad del producto y sobre todo ese control. Si no las habéis probado, hacerlo, probarlas, porque desde luego merece la pena.
Sí.
Pues querido Eduardo, ¿algún apunte más que certificar esta mañana de sábado?
Bueno, que nosotros estamos haciendo lo posible para que tengamos siempre peras de Rincón de Soto y que cada año que las tenga el consumidor a su alcance y que ya este mes que se olvide ya la gente de los turrones y vayan terminando todos los dulces que tenga por casa y se dediquen a comer más fruta y más verdura en sí. General.
Mm-hmm. Mm. Que desde luego es mucho más sano, ¿eh? Bueno, eso. Los turrones no están nada mal en su momento, ¿eh?
No, pero eso que hay que... Que hay tiempo para
cada
todo,
cada cosa,
¿no?
En su momento.
En el día a día, en los días normales de trabajo y tal, pues que se puede pasar con un poquito más de sencillez a la hora de alimentarse y además lo más natural y adecuado es esto, ¿no?
Sí, señor. Eduardo Pérez, presidente del Consejo Regulador, muchísimas gracias por atendernos una vez más. Gracias y los mejores deseos para ese 2020 a nivel personal y profesional. Un abrazo fuerte. Gracias, Eduardo.
Lo mismo a vosotros. Muchísimas gracias.
Gracias. Hasta otra.
Trotamundos, amb Miquel Mercadal.
Tomata de penjar Herrera. Per experiència, qualitat, llarga duració i sabor inconfusible.
Tomata de penjar Herrera. Pel pa amb tomata, fregits, torrats o amanides.
Demana la teva botiga Tomata de penjar Herrera.
També a tomatadepenjarherrera.com.
Més de 40 anys als mercats. Tomata de penjar Herrera. El tomata de tota la vida.
Caves Pere Mata. Tota l'essència del bon cava a la teva taula. El resultat de la feina de grans experts de la terra per un gust sublim i ple de matisos. Caves Pere Mata, Sant Sadurní d'Anoia. Més informació a info@matacoloma.com.
Pere Mata. El bon gust en estat pur.
Trotamundos. Totes les setmanes descobrint els millors restaurants.
La veritat és que saber els orígens, la història, la manera que s'introdueixen els productes a casa nostra... Qui no ha fet una truita a casa seva, veritat? Doncs no sé si som conscients de que darrere hi ha una història, uns inicis, una introducció. Avui en parlem d'aquest producte amb el Joan Pallarès, que ens donarà aquestes nocions històriques, i també amb un restaurant absolutament especialitzat en truites, una truiteria molt interessant a la ciutat de Barcelona, l'emblemàtic barri de Gràcia. Un restaurant que, per cert, ha passat ja en diverses ocasions per aquests micròfons per parlar-nos d'aquestes truites estacionals. El restaurant, La Seva. Joan Pallarès, com estàs? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Què podem dir de la història de la truita?
Ui, jo crec que ja és d'aquells articles... que tenen molta història i en tenen poca, perquè és una cosa tan habitual que és una mica com parlar de la història de l'aigua, no? Uh-huh. Podem parlar de la història dels vins, però de l'aigua hi ha sigut de sempre. Els ous hi han sigut de sempre. Una truita només és un ou batut i cuit, senzillament. Els ous crus s'han consumit des de sempre, des de la prehistòria fins avui en dia. Inclús recordo una anècdota que una vegada es va publicar que havien sortit unes pintures rupestres d'uns ous ferrats a Vélez Blanco. Després va resultar que no eren ous ferrats, eren uns líquens que tenien una forma rodona i que en una paret on hi havia proper pintura rupestre es van arribar a pensar, va mal interpretar què era això. Però realment la truita... coneixem doncs, que des d'Iran, des de Pèrsia, des de pràcticament de tot arreu del món, se n'ha fet, encara que realment la nostra cultura europea es comença una mica a popularitzar la truita a partir del segle XV, és a dir, els primers esments que tenim són d'Enric de Villena, del 1423. Encara que nosaltres, quan pensem en truita, no pensem en l'omelet, la truita la francesa, típica, sinó que pensem més bé en una truita farcida d'algun una cosa, una truita combinada. És a dir, les truites, la truita simple, doncs, bé, un ou batut i cuit, fregit, doncs no és res més. Vull dir que la idea és donar-li una mica d'alegria, no? Per exemple, a Itàlia fan la frittata que hi acostumen a posar ceba. Doncs a Xina, per exemple, fan coses més exòtiques, fan la truita d'ostres. Bé, n'hi han de tot tipus, no? Bé, també una truita, per nosaltres, una truita és una tortilla, que en diem, en castellà, doncs bé, és una cosa, en canvi, a les Amèriques és una altra, les tortes i les tortilles, és a dir, són també amb blat de moro, no?, amb farina. Sí. Bé, i realment una de les coses curioses que hi ha de les truites és això que diem nosaltres aquí, que senzillament només es diu aquí una truita a la francesa, perquè una truita a la francesa doncs, és una truita que només és truita, no té res. Els francesos li diuen omelet, és a dir, no té absolutament res més. Inclús en països d'Amèrica Llatina, que també és una omelet, vull dir que no té cap més nom. Uh-huh. Després, la truita a la francesa...
Sí.
Es parla que això ve de l'època de les Corts de Cadis, que bé, estaven doncs, pràcticament sitiats, i la truita doncs, que estaven sitiats a les Corts de Cadis pels francesos, doncs, pràcticament les truites doncs, només les podien fer doncs, d'ou, no tenien res més per menjar, i que d'aquí va sortir el nom de truita a la francesa per culpa dels francesos. Realment això no és així, perquè ja al segle anterior, uns anys anteriors, ja es fa servir el nom de truita a la francesa, i sembla que els primers que parla de truita a la francesa són els anglesos.
La veritat és que una truita a la francesa, el que dius, Joan, és molt senzilla, no té més secret que bé, un ou batut i fregit i cuit, no? Però hi ha persones, com la Isabel Calatayud, que hi donen ja més voltes en el tema i creen un restaurant absolutament especialitzat en truites, que tenen una barbaritat, més d'una cinquantena de classes de truita. Isabel Calatayud, com estàs? Bon dia.
Hola, bon dia, com esteu?
Vosaltres us trenqueu el cap cada dia per crear coses noves.
Sí, sí, sí. Encara que jo vull donar un vot a favor de la truita a la francesa, perquè una truita a la francesa, allò que quedi una mica crueta per dintre, a sobre d'una torrada amb tomàquet,
fantàstic,
és una
sí,
cosa deliciosa.
Estic completament d'acord.
Sí.
Una cosa però... molt senzilla. Sovint a la cuina, Isabel, tu, en fi, tens una llarga experiència en el tema de la cuina, eh? Sovint a la cuina les coses més senzilles són les més bones.
Sí.
És curiós, però és així, no? Amb quina truita esteu ara mateix? Perquè el tema de la carxofa encara estem en temporada, no?
Sí, la de carxofa és de les més demanades, perquè estem en plena temporada encara. I després, ara he fet una innovació, que és la d'arròs, botifarra negra i ceba.
Caram!
I està, però boníssima, boníssima. Mm-hmm.
Segurament, però... Joan, et sobta l'ingredient de l'arròs amb una truita, sí o no?
Sí, el que passa és que en principi m'ha sobtat, no? Quan et va dir arròs, m'ha sobtat completament. Però, esclar, quan he pensat després amb la botifarra negra, bé, ja penso una mica en aquelles botifarres d'allà de les Terres de l'Ebre, que són botifarres d'arròs.
Sí.
I bé, llavors ja dic, caram, dic, pues no està tan desencaminat, això.
No, no, i combinat amb la ceba, queda tan bo, una superdeliciós.
Sí.
Sí, bueno, nosaltres tenim més de 50 truites. I, a més, jo he arribat a la conclusió que la truita la pots fer del que vulguis. Quan he sentit això de les truites d'ostres...
D'ostres xineses, sí.
Sí, pues no m'ha sobtat, perquè penso que es pot fer de qualsevol cosa una truita.
I tant, sí, i tant. Sí. La veritat és que vosaltres proposeu un menú molt interessant, que és el menú Somiatruites, aquí al carrer La Perla 10, és la ubicació d'aquest restaurant La Seva, al barri de Gràcia, carrer La Perla, número 10. Si voleu provar doncs aquest menú, per exemple, del Somiatruites, que és molt interessant, perquè doneu una mica a provar una mica de tot, no?
Sí, no, bueno, el menú consisteix en una llesca de pa de pagès, torrat, amb tomàquet... Uh-huh. La truita a escollir dintre d'aquestes 55 que tenim ara i una beguda.
Sí.
Però clar, és allò que diem, que si, per exemple, venen 8 persones...
Exactament, no? Cadascú
demanen 8 diferents, doncs pots provar 8 truites diferents.
Exactament. Sí. La carxofa és ara perquè seguiu molt l'estacionalitat de producte sempre en la confecció de les truites, vosaltres?
Sí, bé, nosaltres sempre utilitzem productes naturals. Perquè, o sigui, per exemple, a vegades em diuen «Ai, no serà de llauna la carxofa?» Dic, no. Dic, jo per fer la de llauna no la faig. Que no tinc res contra la carxofa de llauna.
Una cosa que tu has dit moltes vegades, que quan ja no és època de carxofa no la fas.
No, jo estic uns mesos a l'estiu que no la fem, perquè la carxofa que puguis trobar en el mercat no val res. I nosaltres la fem de carxofa del Prat, que és la més sabrosa.
Mm-hmm. Sí. Exacte. Quina seria la més, no sé si estranya, però podríem dir complicada o que heu creat en aquesta cinquantena de truites?
No, complicada és un cop quan ja fas moltes vegades la truita, no és gens complicat, és tenir els ingredients preparats en el moment que et demanen la truita. El truco és aquest, és tindre els ingredients ja preparats, perquè clar, si et demanen truita d'albergínia, carbassó, ceba i patata. I has de començar a pelar la patata, doncs aquesta truita pot trigar 2 hores a arribar a la taula.
Clar.
Clar, nosaltres sempre tenim patata pues pelada, tallada, prefregida, la ceba la tenim ja caramelitzada, i a mesura que es van acabant els ingredients els tornem a fer de nou.
Hi ha un telèfon d'informació per reserves d'aquest restaurant, La Seva, al carrer La Perla 10, al 93217-0601. Un restaurant molt adequat també per fer grups, el que deia la Isabel, doncs una colla, un grup d'amics, família, i que cadascú es demani un estil de truita i després doncs es comparteix. Aquesta és una mica la dinàmica del restaurant, però que no només feu truites, és evident que és el pilar fonamental, però vosaltres també teniu una línia també de cuina catalana, molt arrelada, però també molt d'èxit, no?
Sí. Mira, avui he fet un fricandó amb bolets boníssim.
Mira. Fantàstic.
Sí, m'ha quedat estupendo.
Se li ha fet poca justícia històricament en aquest plat. Jo sempre ho dic, un fricandó bo és una delícia, Joan?
Sí. És una delícia, autènticament. Jo una cosa que pensava, és a dir, no voldria trencar el tema del fricandó, però pensava en les truites. I oli o llard?
Jo poso oli d'oliva.
Oli d'oliva.
Sí, jo sí. Soc més d'oli, no? La llar l'utilitzo ben poc per cuinar.
Ja, jo recordo quan era petit que anàvem amb els meus pares a un restaurant als afores del poble i bé, ara ja està tot junt, no? Però llavors un restaurant ja avui en dia centenari i que realment allà doncs, tenien les truites, tothom deia unes truites a l'estiu que la gent anava a sopar fora, allò que dius, bueno, doncs mira, fem un bar a sopar i tal, i anaven caminant. I recordo que l'èxit que tenien aquelles truites perquè les feien de llar.
Sí, sí, no dubto que quedin bé, però la nostra manera de cuinar sempre és la base, és l'oli d'oliva.
Mm-hmm. Home, un bon oli d'oliva, doncs, evidentment, també enriqueix molt un producte tan tradicional, en el que també és important, importantíssim, imagino, Isabel, ens ho ha certificat diverses vegades, la qualitat dels ous.
Sí, clar, han de ser de primera, perquè, clar, si agafes un ou de tercera, pues no és el mateix. Mm-hmm. Sí, sí.
I tant. Sabies els orígens, coneixies una mica els orígens, històricament parlant, d'aquest producte que tu te'n treballes, Isabel?
No, doncs ha sigut molt interessant la introducció de l'historiador i m'ha fet molta gràcia perquè no ho coneixia, no?
Ja, i a més la truita, home, la truita, per exemple, la que en diuen l'espanyola, no?, la de patates, home, sí. Òbviament, fins al descobriment d'Amèrica, doncs aquí no podem trobar les truites de patates, però a més, pràcticament hi ha 4 o 5 llegendes diferents, no?, que si va néixer, doncs, en època de les Guerres Carlines, si va néixer... Sembla que la notícia més antiga que es troba és a Bèlgica, d'una truita de patates a Bèlgica, el 1604. És la notícia documentada més antiga que podem trobar. Mm-hmm. Jo el que també he trobat amb un... no recordo exactament la publicació que era, però amb un butlletí excursionista de fa molt temps em va sobtar, perquè parlaven de la Vall d'Aran del principi de segle, i del principi del segle XX, i parlaven de que feien les truites bullida, amb aigua bullida. Això ho feu vosaltres?
No. Amb aigua bullida, no.
Doncs que l'oli allà és escàs, és a dir, és al límit nord de l'olivera, doncs bé, podríem fer servir algun altre greix, és a dir, algun altre tipus, doncs no sé, tipus llard i alguna cosa d'aquestes, no? Però resulta que i amb el butlletí aquest vaig veure la descripció que feia, que eren tan bones, i jo em vaig quedar molt sobtat, no? És a dir, batien l'ou i després, en lloc de posar-lo en un... Doncs, bé, en algun recipient que hauria de tindre, una pel·lícula d'aigua per poder-la relligar.
Mm-hmm. Ja. Bueno, seria com l'ou escaldat.
Sí,
també
sí.
Queda... I amb una mica de vinagre.
Però batut prèviament, eh?
Sí. Jo no batut i llavors tirar-ho amb una aigua bullint. Mm-hmm. Amb una gota de vinagre, un dia ho provaré, mira.
Mm-hmm. Bueno, és curiós.
Sí.
Ho vindrem a tastar.
Isabel, com veus, el Joan és una enciclopèdia, eh?
Sí, molt interessant tots els temes aquests.
Amic Joan, una forta abraçada i gràcies per instruir-nos, com
una
sempre.
Abraçada.
Cuida't molt, gràcies.
Gràcies,
abraçada. I a tu, Isabel, el mateix dic. Gràcies per la teva amabilitat, que segueixin els èxits, amb aquest restaurant tan i tan especialitzat en aquest producte tan entranyable, tan català, com és la truita, amb aquesta 50ena de truites, caram, ja per on escollir. Repetim que es troba al carrer La Perla, número 10, al barri de Gràcia. També un petó molt fort. Gràcies, Isabel.
Un petó i gràcies a tots.
Gràcies. Fins una altra.
Adéu.
Si vols gaudir de les millors receptes, sintonitza amb nosaltres. Trotamundos, un programa al punt.
Acollidor, de qualitat, un tracte immillorable i el més important, les millors truites de Gràcia. Restaurant Truiteria La Ceba. Una cuina casolana plena de bones propostes i una carta amb més de 50 classes de truita. Gustoses, saboroses i cuinades amb molt amor. Restaurant Truiteria La Ceba, al vell mig de Gràcia, carrer La Perla 10. Reserves al 93-217-0601. Truiteria La Ceba. Tasta'ns i repetiràs.
Dia a dia fabriquem il·lusió. Una elaboració artesanal des del 1770. El gust que ha passat de generació en generació, des de Gramunt fins a casa teva. Xocolata Jolom. L'autèntica xocolata a la pedra tradicional de Gramunt, també per fer xocolata desfeta. La xocolata de casa a la tassa. Assaboreix la millor xocolata elaborada de manera artesanal i amb matèries primes de primera qualitat per una recepta tradicional. Descobreix-la a xocolatajolong.com. Xocolata Jolong, una recepta deliciosa amb més de 200 anys d'història.
Caves Pere Mata. Tota l'essència del bon cava a la teva taula.
el resultat de la feina de grans experts de la terra per un gust sublim i ple de matisos. Caves Pere Mata, Sant Sadurní d'Anoia. Més informació a info@matacoloma.com. Pere Mata, el bon gust en estat pur.
Com abans, com a les cuines de les autèntiques masies catalanes. Així cuinem al restaurant La Dolceta. Més de 30 anys amb la nostra cuina tradicional i les nostres especialitats de temporada. Els calçots, les carxofes, els cargols... Per tastar el millor de la cuina tradicional de Catalunya, veniu al restaurant La Dolceta. A Barcelona, al carrer d'Urgell 266, amb 4 pàrquings molt propers. Reserves al 93 321 8351. I a Lleida, al camí de Montcada sense número, amb pàrquing propi. Reserves al 973 23 13 64. Diumenges tanquem. Més informació a ladolceta2.com.
Hola, sóc Carme Ruscalleda. Vull enviar una salutació a Trotamundos, el programa que ens fa venir ganes de viatjar i ganes de menjar. Recordeu quan viatgeu que sempre hi ha cases interessants per menjar-vos la cultura i el paisatge. Salutacions a Trotamundos.
Els nostres vins són la nostra cultura. Coneix Catalunya. Coneix la nostra terra.
Molt bé, doncs seguim amb més temàtiques, tal com us dèiem en el nostre sumari al programa. Avui Salomó, aquesta localitat tarragonina, doncs, forma part també de la temàtica d'aquest espai de ràdio, el relleu irregular d'aquesta localitat i sobretot la presència d'un riu especialment important, el Gaià, que dibuixa espectaculars meandres entre boscos, entre muntanyes. Bueno, podríem dir que donen lloc a paisatges diversos i una riquesa de comunitats vegetals, espècies animals també, que conviden els visitants a gaudir d'una natura realment espectacular. Els camins i senders són especialment recomanats pels practicants de l'excursionisme i de la bicicleta a la muntanya també. Una molt bona alternativa per a aquesta zona de Salomó a Tarragona. La terra de conreu es reparteix entre oliveres, entre garrofers i també entre vinyes. Precisament de vinyes i, en conseqüència, de caves, avui en volem parlar. D'un cava elaborat precisament en aquesta localitat de Salomó, un producte, sens dubte, interessant. Ja sabeu que en aquest espai de ràdio els vins i els caves formen part indiscutible, és un dels pilars fonamentals de la temàtica, Avui parlem de Cava Reverter i ho fem amb el seu propietari, que és l'Enric Reverter. Enric, com estàs? Molt bon dia.
Hola, Pol, bon dia.
Salutacions, gràcies per atendre la nostra comunicació telefònica i passar una estona amb nosaltres aquest matí de dissabte. Imagino que estaràs d'acord amb nosaltres que aquesta localitat de Salomó, escolta, un per fer excursions no se les acaba,
No, no, és un terreny espectacular. A més a més, molta muntanya i estem també bastant a prop del mar.
Sí, sí, sí. Per tant, esteu amb un nucli, amb una ubicació molt interessant. Probablement aquesta proximitat del mar i també dona algun caràcter especial en aquestes vinyes que vosaltres teniu, no?
Sí, 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 perquè doncs, tenim el Xarel·lo, que el Xarel·lo és molt, molt apropiat a zones de molt properes al mar, perquè són de terrenys que no són d'altituds altes i ens va molt bé el que és la varietat del Xarel·lo. Mm-hmm. I com la parellada ja busca una miqueta més d'altitud, doncs el Xarel·lo no, el Xarel·lo és un cultiu molt, molt favorable. Mm-hmm.
Explica'ns una mica la història del vostre celler, del vostre cava, com comenceu, sobretot amb quina vocació comenceu, no? Amb un sector, Enric, que realment és molt competitiu, hi ha molts cellers que fan molt bé les coses, no? Vosaltres, quan comenceu, entre cometes, la vostra aventura enològica, què hi voleu imprimir en aquesta aventura?
Bueno, nosaltres el 2007, nosaltres ja veníem d'una família de tres generacions d'agricultors, però bueno, el meu avi era el ferrer del poble, però combinava, doncs ell arreglava els carros dels pagesos i ferrava les mules. I bueno, el meu pare va seguir l'ofici d'agricultor
I a mi era una inquietud que sempre m'havia agradat moltíssim, també, i havia seguit la seva vocació. I el 2007, bueno, ens vam... també teníem una il·lusió, doncs, de poder arribar al consumidor final. Nosaltres veníem a la producció del raïm ja pel cava amb grans marques comercials. Uh-huh. I, bueno, el que vàrem fer, doncs, és una petita bodega, un petit projecte, el 2007, ara ja fa 13 anys. I, bueno, gràcies al meu pare, doncs, bueno, ell es va dedicar una miqueta a el que estaven fent, al cultiu de la vinya, i jo em vaig poder dedicar gairebé el 100%, doncs, a muntar la petita bodega, no? Mm-hmm. Ell ens va tindre una llarga malaltia i ens va deixar el 2013, i ara ho estic gestionant jo.
A partir d'aquí, doncs, aquesta és la història, a grans trets, doncs, que, del que hi ha darrere. De fet, vosaltres veniu d'una tradició de viticultors des de l'any 1949. Per tant, en fi, és un ambient que s'ha respirat sempre a casa vostra, no? A partir d'aquí, doncs, sortiu al mercat amb dos productes, que estem parlant de l'actualitat, el Brut Natur, estem parlant de caves, el Brut Natur i el Brut Natur Electe. Com podríem descriure una mica les característiques, les singularitats d'aquests productes, Enric?
Sí, nosaltres el projecte que vam tindre va ser fer una petita bodega per elaborar caves de llarga criança. Llavors, nosaltres només, vull dir, continuem sent petits, som petitets, vam començar amb poca producció i ara estem venent 20.000 ampolles, vull dir que és molt, molt, molt poc. I nosaltres el que sí que volíem destacar i diferenciar-se de les grans marques comercials és que nosaltres els caves que fem sempre tenim una apoio, que és la Marta Ferrer, que és l'enòloga nostra, la tècnica, que és la que ens porta tota la part tècnica, i ella és fantàstica. I és nosaltres el que intentem sempre fer és la màxima qualitat. Començant ja pel cep, no? Pel raïm. Quan ja el tenim el raïm penjat al cep, que no se'ns podreixi, sanitàriament que sigui tot molt correcte, perquè, clar, si no cuidem de bon principi la vinya, és quan...
Naturalment, surten els problemes. Llavors,
és quan podem tindre els problemes quan arriba l'ampolla. Perquè els caves que fem nosaltres és Brut Natura i no hi posem gens de licor d'expedició. És 100% natural. Nosaltres, si és un any molt plujós o és un any molt sec, ens varien els caves. Tot i que intentem que siguin quasi bé iguals, les varietats, els copatges, però tenim una cosa a favor, que doncs no hi posem licor d'expedició. El licor d'expedició és quan se desgorja, es posa un licor, que és cada cava, cada bodega té el seu, les grans marques li posen tots, perquè per estandarditzar el producte. Tant si és un any molt plujós com un any molt sec, sempre té el mateix aroma. Nosaltres no. Nosaltres, depèn de l'anyada, és com els vins negres de qualitat, depèn de l'any, tindrà uns aromes, tindrà uns altres, perquè el raïm, la realitat és que és natural, i llavors no li traiem els aromes del que té si ha sigut un any molt sec o molt plujós. I llavors això ens dona una cosa a favor, que hi ha molta gent, molts consumidors que tinc, que bueno, que són una mica delicats de l'estómac i diuen, ostres, pues, a mi aquest cava, què hi poses? Que no em puja el cap o no em fa ardors? Bueno, el contrari, no hi posem res.
Uh-huh. Sí, sí.
És natural 100%.
Naturalitat, eh? La naturalitat 100%, la natura, que és tan, tan sàvia. Amics, avui descobrint la història, les característiques, les singularitats, el perquè d'aquest cava, Reverter, quedeu-vos amb aquest nom, hi ha una plana web que, si voleu més informació, podeu també visitar cavareverter.com, Reverter sense R final, cavareverter.com. www.tratamundos.com. Avui n'estem parlant amb el seu propietari, l'Enric Reverter, i analitzant aquest producte que ens ve des de Terres Tarragonines, des d'aquesta localitat de Salomó. Treballeu aproximadament unes 35 hectàrees, no?, de vinya?
Sí, sí, sí. També tenim... Som viticultors i tenim, bueno, les que teníem. I s'han dedicat al cava perquè ja teníem totes les varietats del raïm pel cava, no? Tenim molt de macabeu, tenim molt de xarel·lo, tenim parellada i fa uns 20 anys que vam plantar una mica de chardonnay, que són les varietats que tenim a les nostres botelles. Tenim un cava que hi posem tres varietats, xarel·lo, macabeu i parellada, i l'altra, que és l'Electa, que també hi posem xarel·lo, macabeu, parellada i chardonnay, quatre varietats. I una mica de barrica, tenim un 8% de barrica.
Uns caves, doncs, que també doneu molta importància a la imatge exterior. No fa pas massa una nola que ens deia que cada cop és més important aquesta imatge exterior, no? Naturalment, el que hi ha dintre ha de ser de qualitat, només faltaria, no? Però la imatge exterior sí que és el primer punt d'interès que té el consumidor, no? Vosaltres també ho heu cuidat molt, això.
Sí, bueno, intentem, a través d'un dissenyador que, bueno, ens van donar el que és el vermell i el negre, que ve del ferrer, de la imatge d'un ferro calent que es torna vermell i, bueno, és l'explicació que ens va donar que quan se va fer l'imatge de la botella, no?, de l'etiqueta de la botella. Bueno.
Doncs aquests són els productes, nosaltres, en aquesta intencionalitat que tenim durant tot l'any, que quedi ben clar, tot l'any, de desestacionalitzar el sector del cava, que no només es prengui cava per revetlles, per Nadal, que es prengui cava, que es normalitzi el sector del cava durant tot l'any, Enric, que això és el que els cavistes també perseguiu, no?, que prenem una ampolla de cava amb la naturalitat que prenem una ampolla de vi, i que el cava funciona molt bé també amb molts àpats, vull dir que tant sopars, dinars, i que és un producte, i a més el vostre, absolutament natural. Imagino que ets defensor d'aquesta alternativa, no?, de cava durant tot l'any.
Sí, sí, perquè, bueno, nosaltres veníem d'una tradició també dels caves semis, en aquella època, fa bastants anys, i només es prenia les postres. Però ara tenim ja els caves bruts natura, ostres, que aquests caves es poden gaudir molt amb un bon àpat, amb un bon dinar, ni que sigui un bon esmorzar. Perquè el no portar sucre són molt, molt...
Vaja, molt naturals, el que deies,
sí, sí,
no?
Sí.
La naturalitat no. Per damunt de totes les coses.
És diferent, perquè teníem un costum que, clar, ens bevíem el cava una mica amb sucre, no? I, clar, no era massa adient, no? Un cava dolç amb un esmorzar o un cava amb un d'aquestos així. Però ara, sent brunatura, jo crec que qui ho prova està tot el dinar o tot un sopar des del principi fins al final.
I tant que sí. Doncs, amics, aquí teniu aquesta molt bona, interessant alternativa des de Salomó, des de Tarragona, aquest cava Reverter. Enric Reverter, ha estat un plaer. Gràcies per ser amb nosaltres i per atendre la comunicació telefònica de Ràdio Estel. Fins una altra estona. Gràcies. Molt bon dia.
Gràcies per la invitació.
Trotamundos.
Tomata de penjar Herrera. Per experiència, qualitat, llarga duració i sabor inconfusible.
Tomata de penjar Herrera. Pel pa amb tomata, fregits, torrats o amanides.
Demana la teva botiga Tomata de penjar Herrera.
També a tomatadepenjarherrera.com.
Més de 40 anys als mercats. Tomata de penjar Herrera. El tomata de tota la vida.
Acollidor, de qualitat, un tracte immillorable i el més important, les millors truites de Gràcia. Restaurant Truiteria La Ceba. Una cuina casolana plena de bones propostes i una carta amb més de 50 classes de truita. Gustoses, saboroses i cuinades amb molt d'amor. Restaurant Truiteria La Ceba. Al vell mig de Gràcia. Carrer La Perla 10. Reserves al 93 217 0601. Truiteria La Ceba. Tasta'ns i repetiràs.
Bon dia, sóc Carles Gats. Estic encantat d'estar en connexió amb vosaltres amb el programa Trotamundos. Com ja sabeu, sóc cuiner, és una manera de transmetre felicitat. Igual que aquest programa, us transmet felicitat tots els matins. Enhorabona per molts anys i endavant.
Seguim endavant en aquesta edició de Trotamundos fins a 1 PM de la tarda. Ja sabeu que esteu a la sintonia de Ràdio Estel Catalunya i Andorra, la sintonia que us porta tots els matins del dissabte. L'actualitat que genera el sector gastronòmic i enològic, que sens dubte és realment molt important. Estem en un país doncs, que es va generant notícies, es van creant empreses realment revolucionàries i en molts casos que realment fan que la cuina cada cop sigui més, entre cometes, senzilla, no? En empreses com la que en uns instants analitzem, que realment ajudaran moltíssim, així que moltíssima atenció a tots els restauradors, càterings, persones que els agrada cuinar, perquè us anem a parlar d'un, jo diria, un invent pràcticament revolucionari, És una empresa menorquina, Micaldo es diu, i que bàsicament ens trasllada la verdadera essència dels caldos, les bases per fer molts elements gastronòmics. Millor que ningú ens ho podrà explicar la Núria Puig i el Joan Armengol, amb uns instants els saludem, són els seus creadors, que, en fi, com en dèiem, és una empresa realment molt jove, fa molt poquet que estan en marxa. Núria Puig, com estàs? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Benvinguda i gràcies per atendre'ns i per acompanyar-nos aquest matí de dissabte. Explica'ns una mica com neix aquesta idea, jo deia revolucionària, perquè fa molt poquet, no? Crec que l'estiu passat vau néixer.
Sí, sí. Després de 2 anys que el Joan li va estar donant voltes i va estar fent les proves, l'1 d'agost del 2019 va ser el dia que ens vam sortir a la venda. O sigui que tenim 4 mesets. Som una mica bebès.
Sí, sí. Però a partir d'aquí estem parlant d'un element, 2 anys d'investigació, tal com deies, en un producte d'alimentació que sigui capaç de donar naturalitat, sobretot en els aliments, no?
Exacte. Com havíem comentat, ens van portar a la indústria alimentària fa més de 35 anys. I moltes vegades, treballant en empreses, col·laborant en empreses d'alimentació, doncs sempre trobava a faltar el punt aquell de que sempre s'hi havia d'afegir alguna cosa. Com molt bé sabem, hi ha molts aliments preparats que porten moltes i algunes porten el diccionari incorporat. I sempre deia, hi ha alguna manera diferent de fer això, hi ha alguna manera. I es va posar, i a més també va voler aprofitar tot el que és el camp de Menorca, i el peix, la carn, vull dir, que Menorca, a part de formatges, sobrassades i llagostes, doncs sí. També hi ha molta més riquesa, no? I llavors el que va aconseguir, després de fer moltes proves, va ser amb el que és l'aliment en si, cuinar-ho sobre una tècnica que jo us explicaré ell després, el cuinar aconsegueix una deshidratació fins a tal punt que tu només l'has d'hidratar i tens el fons perfecte per fer una sopa, una escudella, un arròs, portant 100% l'aliment amb el que s'ha cuinat.
Micaldo, aquesta és l'empresa, aquest és el nom de l'empresa, hi ha una plana web, micaldo.com. Dèiem, no?, que és un producte deshidratat, a baixa temperatura, elaborat a partir d'aliments, sobretot elaborats, fets amb quasi denominació d'origen menorquina.
Sí, sí.
Per tant, doncs, és molt... entenc que és molt versàtil i, sobretot, que millora molt la manera de fer dels cuiners, no?, parlant i preparant aquesta conversa amb tu, Núria, deies, realment, doncs, les persones que ho han provat es donen compte que això minimitza molt els temps, no?, a la cuina.
Sí, sí, sí. O sigui, realment, per tu, per tenir un caldo o un brou com s'ha de fer, necessites, entre què vas a comprar, el pas, neteges, envases, i t'ho poses a la nevera, al congelador, on sigui, les 3 hores no te les treu ningú.
Sí, sí.
Entre anar al mercat a buscar el producte, posar-te a bullir, després doncs, recollir, i després fa tot els càterings, que després ho han de congelar, etcètera, etcètera. Tot aquest procés ja el fem nosaltres, perquè tu únicament amb 30 grams de micaldo i un litre d'aigua i en 3 minuts tinguis tot aquest procés que tot costaria 3 hores, més tot el... ja paguen doncs, d'empresa, no? Més tot el cost de tenir tota la maquinària encesa per fer i per
sí, sí, per tots aquests... Per produir aquest fons o aquest brou, no? Efectivament.
Exacte.
Doncs hem posat la temàtica sobre la taula. Si et sembla, Núria, parlem amb el Joan Armengol, que és la teva parella, també és un dels creadors, enginyer d'Indústries Làctees.
No, la veritat és que és el pare de Micaldo.
Bueno, però a mi m'ha dit algú que tu vas ser la que va incitar a que creés aquest tema.
Bueno, jo vaig ser el que li va dir fins aquí hem arribat a estacar. Això ha de sortir al carrer i al carrer vam sortir, ho hem donat a provar i hem fet el salt. Perquè si no, saps què passa? Que això hauria quedat a casa com una idea fabulosa i fantàstica, però s'havia de sortir algun dia,
no? I tant,
no?
I tant que sí. Doncs, amics, han sortit. L'empresa es diu Micaldo, hi ha una plana web en la que també podeu comprar directament aquests productes a través de la plana web. També ara en parlem amb el Joan Armengol. Núria, ha estat un plaer. Gràcies per ser amb nosaltres,
Moltíssimes gràcies.
Gràcies, Núria.
Joan.
La Núria Puig, parlem amb el Joan Armengol, dèiem, enginyer d'Indústries Làctees i, efectivament, tal com deia la Núria, el creador d'aquest, jo crec, factor revolucionari a la cuina. Joan, com estàs? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Benvingut i també agraïts que ens acompanyis aquest matí de dissabte. Escolta, ens deia la Núria que va ser una mica la que et va engrescar a treure aquest producte. Un producte, sobretot, que jo vull fer especial esment d'aquest tema, no? Que millora molt l'efectivitat dels cuiners, això, no?
Sí, a veure, la idea era... La idea bàsicament era una, vale? La idea és que quan tu fas un brou, ja sigui que ho fa un cuiner o ja sigui que utilitza bricks, sempre hi ha un problema. El problema que hi ha és que això no té caducitat. ¿Vale? Són 3 dies, i al cap de 3 dies el producte es torna àcid i si no l'has de congelar, la qual té un cost que és un cost i, a més, bueno, una dificultat d'utilització i tot això. ¿Vale? La idea era tindre un producte que pogués tindre una caducitat de 9 mesos, que no portessi absolutament cap additiu ni res, si fos un producte 100% natural i que tingués un sabor, diguéssim, que no fos un caldo, sinó que fos més que un caldo, que fos com un fons, vale? Llavors, d'això va sortir la idea, en realitat, és aquesta, per això ho vam desenvolupar i és el que, bueno, lo que de fet ja hem validat, vale? És a dir, la gent l'utilitza bàsicament perquè és molt fàcil d'utilitzar, perquè no s'ha de guardar a la nevera, perquè no hi ha problemes de caducitat, és molt fàcil d'utilitzar, la rapidesa són, bàsicament, és que són 2 minuts, ¿vale?
Sí, sí.
I el sabor és, bueno, pues el sabor és un sabor absolutament natural.
¿Vale? Home, extraordinari, a més, són productes absolutament menorquins, no? Uns productes, Micaldo, que poden aplicar en els arrossos, no? En els arrossos, Joan. En aquest sentit, no fa pas masses setmanes passava per aquests micròfons la Carme Ruscalleda i ens deia, precisament, parlant d'arrossos, ens feia diferents reflexions, no?, com fan aquests brous a diferents punts de Catalunya. Anem a escoltar-la.
És molt sàvia la cuina marinera. Fixa't si és sàvia que es cuinava amb un sol estri, amb un sol foc, tot i anava entrant en el moment oportú per gaudir després d'un plat ple de matisos. Per tant, és una cuina molt intel·ligent.
Una cuina molt intel·ligent, la cuina marinera, que hi ha diferents maneres de fer aquests brous, també a diferents punts de Catalunya.
Ara estem parlant, evidentment, d'un arròs que posarà en valor una cuina marinera. Si revisem els sucs mariners, o sigui, els brous mariners, si revisem el que és la geografia catalana, més cap al nord, seria ja la banda empordanesa, que són arrossos on la ceba s'hi expressa. S'hi expressa inclús i fa un vellut al suc, la fa més fosca. Això és perquè el paisatge hi era el producte i el producte, pam, hi fa presència. És el que deia Pla, que és el paisatge a la cassola. La nostra zona, que és la zona de Maresme, que estem potser al mig del litoral català, són brous més transparents, més prims, potser de tomàquet, d'all, de julivert, quasi bé japonesos.
Això certifica, Joan, el que ens està explicant la Carme Ruscalleda. Home, la tradició és molt important, però també no hem de girar l'esquena a la innovació, com heu fet vosaltres, no?
Bueno, però sí, evidentment, però d'alguna manera el que nosaltres sí que hem intentat fer és respectar. És a dir, s'ha d'innovar, i hem innovat, ¿vale? Hem innovat bàsicament amb la tècnica, en com es fa, en facilitar les coses, però jo sí que crec que, al igual que la Carme, que és a dir, hi ha unes tradicions, uns productes, i que s'han d'intentar respectar, i és el que nosaltres també hem intentat fer, és a dir, respectar, bàsicament, nosaltres, en el nostre cas, el que hem defensat és el producte que hi ha a les Illes, vale? A Menorca, bàsicament, que és on estem situats, vale?
Sí.
I reforçar, bueno, pues, tota la riquesa que hi ha aquí, tant de peix com de marís, com...
Sí, això anava, no? Perquè hi ha diferents... Heu fet diferents productes, no?
Sí, nosaltres hem fet, o sigui, el que és... El més bàsic són el de verdures, vale? Que solament són verdures. S'ha fet també un de pollastre, però són els més bàsics, vale? S'ha fet un de cardolla, vale? Perquè, bueno, jo soc català, vale? Estic visquent aquí a fa molts anys, però soc del Pirineu, vale? Soc de la Seu d'Urgell.
Sí.
I...
Home, ja feu una cardolla fantàstica, has traslladat una mica la tradició de la teva terra cap aquí, no?
Clar, exactament. Fet també un de car, de vedella, i s'ha fet un de peix i un de marís, vale? Llavors, el tema de peix i marís bàsicament és el tema de les al·lèrgies, vale? Hi ha molta gent que té al·lèrgia als crustacis, llavors això és molt bueno. Pot separar, diguéssim, els que porten crustacis i els que no porten.
Uh-huh. Hi ha una plana web a través de la qual, Joan, es poden adquirir aquests preparats. No sé si és el terme adequat, aquests preparats.
No, és que no és un preparat, en realitat. En realitat això el que és un aliment deshidratat. Vale? El que fem és que el deshidratem, el pas que el deshidratem a baixa temperatura. És a dir, perquè el que volem és preservar tots els sabors. I això solament ho podem aconseguir si ho treballem a baixa temperatura. Això és, diguéssim, l'aportació que nosaltres hem fet, vale? Per aconseguir que mantingui, no solament mantingui, sinó que es potenci tots els sabors. Vale? Uh-huh. És a dir, perquè, clar, d'alguna manera, nosaltres, això són 30 grams per un litro. Vale? Llavors, clar, ha de ser realment potent, vale? per aconseguir això. No, llavors, no. Això a la web que nosaltres tenim és micaldo.com.
Sí. Sí, efectivament, micaldo.com, que aquesta és la plana web en la que trobareu més informació i, naturalment, doncs, també totes aquestes característiques de cada un d'aquests aliments deshidratats. Recullo aquest terme que ha utilitzat el Joan Armengol. Hi ha un telèfon també d'informació, si us hi voleu adreçar, és el 683 30 22 18, 683 30 22 18, eh? Sobretot aneu adreçats tant al sector de la restauració com a particulars, per tant, a tot arreu, no, Joan?
Sí, no, nosaltres treballem amb tots els sectors, treballem el que és client final o retail, vale? Ja sigui en botigues físiques o online, i treballem també al món de la restauració, el que és l'Horeca, no? Sí, és a dir, hi ha diferents formats, evidentment, vale? Però el producte és el mateix, vale? L'únic que varia és els formats, pues, lo que va, són formats de 30 i 90 grams, que seria més o menys l'equivalència d'un litre i dos i mig, i a la restauració hi ha a partir de mig quilo.
Uh-huh. Doncs diferents formats, amb una empresa realment molt jove, amb pocs mesos, però des del nostre modest punt de vista estic convençut amb molta projecció, sobretot amb molta projecció en aquest sector gastronòmic, vinculat doncs, amb aquests cuiners doncs, que volen agilitzar. El fet d'agilitzar una feina implica també reduir costos en conseqüència, no? Per tant, doncs, crec que s'hi ha de posar intel·ligència. intel·ligència a tot. Repetim aquest telèfon, el 683-30-2218, si us hi voleu adreçar directament, i si no, aquesta plana web, micaldo.com. Avui hem volgut parlar i analitzar doncs, aquesta iniciativa empresarial amb la Núria Puig i el Joan Armengol, els seus dos creadors. Gràcies, Joan. Fins una altra i enhorabona per aquesta creació.
Molt bé, moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies, molt bon dia.
Trotamundos.
Cava Espera Mata. Tota l'essència del bon cava a la teva taula. El resultat de la feina de grans experts de la terra per un gust sublim i ple de matisos. Cava Espera Mata, Sant Sadurní d'Anoia. Més informació a info@matacoloma.com. Pere Mata, el bon gust en estat pur.
Doncs quasi la 1:00 de la tarda. Nosaltres ho deixem aquí. Gràcies, com sempre, a tots per la vostra atenció, companyia. Gràcies, sobretot, per escollir-nos la propera setmana. I tornem a partir de les 10:00 del matí en aquesta mateixa sintonia. Que tingueu bon cap de setmana. Us ha parlat Miquel Mercadal. Oh, I'm waiting in the storm. Ask me how I feel when things are going wrong. Why don't you ask me how I feel? The night is awful cold. Ask me how I feel. You're much too loose to hold. Why don't you ask me how I feel? Radio Estel.